Bona tarda, benvinguts al ple ordinari del mes de juliol. Avui, per informació, és el primer ple que farem, bueno, l'últim ple abans de l'estiu, però el primer que fem amb l'aplicació del sistema d'audioactes. Esperem que tot vagi bé. Ja demano disculpes a Tantubi per si en algun moment hi ha algun tall que potser no es pugui entendre des de casa o des dels que ho estiguin sentint, però bé, iniciem aquesta nova manera, diguéssim, de registrar els plens de la ciutat. Com sempre, i en aquesta ocasió, malauradament, hem de començar aquest ple amb un minut de silenci per els feminicidis que van tenir lloc el 13 i el 14 de juliol, un a Sabadell i l'altre a Salou, on dues dones van perdre la vida, doncs, per violència masclista, no, a mans de les seves parelles. A més, en aquest cas també va haver el tema, doncs, que també va haver nens afectats, i realment és un problema, no, que és un problema que tinguem cada ple aquests minuts, però sí que creiem que hem de continuar fent consciència. Per tant, sí que us demanaria ara, doncs, aquest minut de silenci, que ens posem drets i que fem aquest minut de silenci. Gràcies. Donem ara sí tret de sortida amb aquest ple del mes de juliol i comencem amb el primer punt, que és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Tenim alguna modificació a fer, algun comentari que tingueu per part dels diferents grups municipals? De moment no. Entenem, doncs, que s'aprova per unanimitat. Moltes gràcies. Passem, doncs, al segon punt de l'ordre del dia, que és l'expedient 993/2024, que és el conveni entre el Departament de Drets Socials i l'Ajuntament de Balaguer pel compartiment d'usos de la planta baixa de l'edifici situat al carrer Miracle, número 23 de Balaguer, propietat de l'Ajuntament. En aquesta ocasió fem de nou un conveni que ja existia, que ja havia caducat a finals de l'any passat i que estàvem en aquest stand-by de saber cap a on havia de tirar, diguéssim, el casal cívic del carrer Miracle, però sí que de moment tornem a fer en les mateixes condicions aquest conveni, de moment a un any prorrogable a 4, per a que continuem tenint aquesta activitat que considerem que s'ha de tenir al centre històric, aquest casal cívic, i de moment amb aquest conveni continuem amb aquesta cessió de l'espai per a que puguem continuar tenint aquesta activitat dins del nostre centre històric. Paraules, senyora Núñez? Alguna paraula tenim per aquí? No veiem intervencions, per tant, s'aprova per unanimitat? Molt bé, moltes gràcies. Passem, doncs, al punt número 3, que és l'expedient 1036/2024, que és el conveni entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i la Paeria de Balaguer per la cessió de la gestió de l'ús de 13 habitatges de titularitat pública administrats per l'agència. En aquesta ocasió són 13 pisos, propietat de la Generalitat, que actualment ja estan en la nostra borsa i que aquest conveni que es va firmar el 2020, ara amb 4 anys després caduque i s'ha de fer un nou conveni, i mantenim, doncs, aquests 13 pisos, la voluntat de continuar gestionant aquests 13 habitatges titularitat de l'administració de l'Agència de l'Habitatge perquè puguem comptar amb ells a la nostra borsa municipal. Alguna paraula, senyora Núñez?
Nosaltres, evidentment, votarem a favor però ens ha sobtat que dins de l'informe d'intervenció a l'apartat d'observacions consta que s'ha de regularitzar els contractes d'arrendament dels habitatges, l'assegurança d'aquests, la liquidació de les despeses per part dels arrendataris. I interpreto que encara això s'ha de fer, vol dir saber des de quan és de constància i quines accions s'han fet a dia d'avui per poder revertir això.
Sí, de fet, s'està treballant en el tema, també s'ha de treballar amb el tema dels contractes perquè s'han de refer, perquè fa alguns que fa molts anys que estan en marxa i s'han de tornar a fer aquests contractes, per tant, és una feina que ja s'està fent, i el departament pertinent està al cas i s'estan fent pel tema de que estiguin tots els pisos assegurats amb els contractes al dia i tot per solucionar aquestes deficiències.
A més, també volem comentar que continuem reivindicant que faltaria un pis per emergències de violència de gènere o altres emergències greus i que a dia d'avui crec que no en tenim. Seria important que a l'hora d'adquirir habitatge doncs, es tinguin en compte. Es tinguin en compte perquè és necessari per si aquestes dones no sols una situació de violència de gènere, sinó altra circumstància greu que requereixi que alguna família o alguna persona tingui ser allotjada d'emergència.
Sí, de fet, això ho hem parlat en alguna ocasió amb el Consell Comarcal, no? Perquè també és una qüestió que haurien de portar directament també ells a nivells de competències. No? Sí que és veritat que ens costa molt tenir habitatges, de fet ara estem en tema de rehabilitació d'habitatges, l'adquisició doncs, de moment està així, estem parlant amb propietaris també que ens puguin cedir pisos per a diferents temàtiques, vull dir, en el sentit de que puguin ser per joves, que puguin ser per, evidentment, famílies vulnerables, però també hi ha d'haver altres oportunitats i aquesta podria ser una d'elles. No? També creiem que des del Consell Comarcal han d'apostar fort, no?, en aquest sentit, perquè també a nivell de que porten el tema de serveis socials, també tenen el seu Departament d'Igualtat i Feminismes i, de fet, també tenen més recursos, hauríem d'anar de la mà, però sí que és un tema que tenim pendent, però ara mateix, malauradament, les possibilitats són les que són. Però sí, prenem nota. Alguna paraula més? Senyor? No? Val, doncs no tenim més paraules. Entenem, doncs, que s'aprova per unanimitat? Perfecte, gràcies. Passem al punt número 4, que és l'expedient 1751/2023, l'aprovació inicial del projecte executiu Ampliació de l'Escola Mont-roig a Balaguer. Ens congratulem que ja portem aquest punt a l'ordre del dia del ple i passaré la paraula al regidor de l'àrea d'urbanisme, al senyor Ricard.
Sí, finalment portem el projecte d'aprovació inicial. Sí que cal dir que encara no tenim l'informe de final del Departament d'Educació, de Supervisió de Projectes, però sí que està acordat que puguem ja aprovar inicialment des d'aquí la corporació aquest projecte per no perdre encara més dies i durant l'exposició pública hi ha el compromís del Departament de tindre aquest informe finalment. També he vist que s'han repassat els projectes, s'han fet les diferents modificacions i que qualsevol cosa que pugui haver serà una modificació no substancial i per tant no afectarà ni el títol, ni el pressupost, ni a l'estructura del projecte. En aquest sentit, sí que cal dir que degut als anys que ha passat, doncs ara estem aprovant un projecte de 3.200.000 euros aproximadament, que suposa un increment de 1.200.000 euros respecte al primer projecte o els primers números que es parlaven, que eren 2.200.000 euros, però en aquest sentit també el que hem fet és demanar a la nova addenda que modifique la temporalitat i també modifique el cost de l'obra, perquè hem tingut les diferents reunions amb el Departament d'Educació perquè ells, amb els nous mòduls de construcció que tenen al Departament, doncs, van determinar que el cost de l'obra havia de ser aquest. S'ha intentat reduir al màxim les coses que s'han pogut reduir, però finalment doncs, no s'ha pogut ajustar més coses perquè hi havia diferents requeriments que s'havia de donar compliment. I en aquest sentit doncs, esperem que puguem aprovar-lo definitivament després de l'exposició pública i ja estem també al mateix temps estem ja treballant amb els plecs que han de permetre que el dia següent o els pròxims dies després de l'aprovació definitiva ja puguem treballar la licitació de les obres.
Moltes gràcies, senyor Ricard. Paraules, senyora Núñez.
Nosaltres, evidentment, votarem a favor d'aquesta escola. El que sí volem comentar a l'equip de govern és que aquesta obra, evidentment, es va augmentant perquè, en quant a costos, perquè s'està demorant la seva execució. D'uns 2 milions inicials, ara passem a 3.356.000 euros. Sé que ens van comentar a la informativa que estàvem negociant el tema dels pagaments, les anualitats en l'econòmica, però també els volem recordar que també seria molt interessant de poder renegociar els interessos perquè els belagrins no han de pagar aquests interessos d'aquest préstec de 2 milions que en teoria en un moment bueno, hem de pagar perquè està concertat per l'Ajuntament. I això els demanem de manera seriosa que hi hagi aquesta renegociació dels interessos i que hi hagi celeritat a l'hora d'executar aquesta obra perquè ja hi ha una diferència del projecte inicial de més d'un milió d'euros.
Sí, totalment d'acord. Sí, de fet, som els primers que vam dir que si s'hagués fet abans, doncs, potser estaríem parlant d'altres números, ja estarien pedres posades i ja estaríem en una altra situació. La que ens trobem és aquesta. Ja vam haver de posar inclús més partida del crèdit per a poder fer front a un primer augment que ja va haver de 670.000 euros, crec recordar, i ara, quan ens arriba el definitiu, ens arriba doncs, aquesta pujada d'un milió més, no? Però sí que és veritat que la importància és que se faci aquesta obra i el que haurem de fer és intentar que els balagrins els afecti el menys possible. No? Vull dir, en el fet de que ja estem començant a pagar aquest crèdit ja fa temps i no està començades a fer aquestes obres, doncs també és un dels temes que tenim. Però completament d'acord. I haurem de mirar per a què no perjudiqui a la ciutadania. Senyor Pla? Senyor Ricard?
Sí, jo voldria remarcar que la voluntat d'aquest govern és tirar endavant. De fet, estem portant el projecte d'aprovació inicial sense tindre encara l'informe de supervisió del Departament d'Educació, tot i que l'acabarem tenint, però sí que ja ens hem avançat amb aquests temps. I també estem aprovant el projecte i preparant la licitació perquè tot i tindre un increment de costos, vull dir que podríem esperar tindre la nova addenda firmada perquè actualment només tenim 2 milions d'euros i, per tant, la voluntat, torno a dir, és de poder-lo executar el més aviat possible i amb aquest sentit, doncs també hi havia la part aquesta de supervisió del Departament d'Educació de Barcelona, que sí que és el que ha retardat potser 2 o 3 mesos per poder acabar d'ajustar tots els requeriments del projecte.
Gràcies. Senyor Vidal? Senyora Trilla? No? Per tant, entenc que s'aprova per unanimitat? Sí. Perfecte. Gràcies. Passem doncs al punt número 5, que és l'expedient 1047/2024, que són els convenis entre la Paeria de Balaguer i la Societat de Pescadors Esportius de Balaguer per la cessió d'ús de l'edifici Torre Sant Genís, i si ho troben a bé, podríem fer els dos punts que són el mateix, però diferents entitats plegats, vull dir que és el mateix conveni, però amb una altra associació, que és la Societat de Caçadors L'Espiga de Balaguer. Això seria, si els sembla bé, podríem debatre i votar els dos conjuntament, si no s'oposen o tenen algun problema. Els sembla bé? Bé, pels que no hi són, assenten amb el cap. O sigui, doncs, per tant, fem l'explicació dels dos punts conjuntament i farem la votació també conjunta en aquest sentit. Són conveni de cessió d'ús, per una banda, per la Societat de Pescadors de Balaguer i per l'altra, per la Societat de Caçadors L'Espiga de Balaguer, per a que facin ús de la casa, bueno, de la Torre Sant Genís, que per a aquells que no coneixen el nom, de fet, nosaltres també, bueno, jo l'he conegut ara que és d'aquest nom, és la que coneixem com la caseta dels pescadors, no? Allà a l'avinguda Àngel Guimerà, i que precisament ha sigut la casa on han fet ara el projecte del jove, que han fet la rehabilitació i la pintura i la posada una mica en punt d'aquest espai. No? Doncs seria la cessió per a que aquestes dues entitats puguin fer les seves gestions, organització i feina d'oficina perquè puguin dur a terme doncs, aquesta activitat. De fet, ja fa anys que els pescadors hi són, que ja s'alberguen en aquest espai, ara posem negre sobre blanc, ho oficialitzem i de banda, doncs, també expressen aquesta voluntat de que puguin compartir aquest espai i doncs, nosaltres encantats de que puguin tenir també les entitats de la ciutat un espai on puguin realitzar doncs, la seva tasca. Paraules? Senyora Núñez?
Sí, jo vull preguntar de si les dues entitats, tant la de pescadors com l'entitat de caçadors de l'Espiga, estan dintre del registre de sessions, perquè un dels requisits per poder accedir a un local és que han d'estar registrats, i hem fet consulta a la secretaria d'avui, ni l'una ni l'altra estan registrades, i solament ha fet demanda d'aquesta instància l'associació de caçadors. Creiem que és important que per poder accedir a un ús d'un local, com d'altres associacions que s'ha demanat accedir a un ús d'un local, doncs, com diu el reglament, doncs s'hagi de tenir aquesta instància aprovada. Val? Després, que volia també comentar que hi ha un error al conveni, m'he donat a la compte al repassar la documentació aquesta tarda, a l'informe de secretaria o al conveni en general que està en Word, el document que està en Word, al conveni de l'associació Espiga, surten tota l'estona, excepte l'encapçalament, les sigles de l'altra entitat. S'hauria de canviar, d'acord? I el meu vot serà negatiu, i el motiu, evidentment, ja sé que estem votant la sessió d'ús, però jo me qüestiono moltíssim, i ens qüestionem la resta del grup municipal de la CUP, els companys de l'Assemblea, que són entitats que sota el paraigües de caça deportiva o pesca deportiva, doncs estan realitzant accions que creiem que a dia d'avui, al ple segle XXI, doncs nosaltres ho tenim bastant qüestionables. Llavors, per posicionaments personals i ètics, no votaré a favor.
D'acord, agafem nota de les esmenes a fer al conveni perquè realment sigui cadascú l'entitat correcta a tot arreu. El tema del si estan al registre d'entitats, de fet, s'està gestionant, perquè de l'expedient que tenim, diguéssim, el gestiona, hi ha molts que, per exemple, jo sé, perquè hi havia alguna entitat que estàvem registrats i allà no sortim, i és veritat que sí que allà amb aquest registre no hi són, però estem parlant també amb els serveis de la casa, perquè juntament quan surti la nova web hi haurà un dels apartats que ja està tot preparat per a poder ficar tot aquest registre d'entitats, les associacions culturals, associacions esportives, per a que surtin tots i que pugui tothom tenir aquesta presa de contacte, i evidentment ells també hi hauran de ser. També és veritat que no són les úniques que tenen un espai cedit per l'Ajuntament i que tampoc consten en aquest registre. I vostè també ho sap, suposo.
Jo ho sé.
No?
No tinc res jo que sàpigui, no. No tenen res.
Vale. Bueno,
ni conveni.
No, el què?
Ni conveni.
No, ja, per això. Vull dir que tot això és una qüestió d'anar regulant. Ara és posar de forma formal el que ja s'està venint fent. Obri.
Que em sembla correcte
sí.
Formalitzar. Ho hem dit que és bo, és adient, tenir clar els drets i deures d'una part i de l'altra. Els compromisos, això ho tenim claríssim. Mm-hmm. Però que és important que també doncs, se compleixi aquesta part de les entitats,
sí,
de que s'enreixin.
L'exigirem, sí, l'exigirem. Perfecte. Més paraules? Perfecte, doncs com que no hi ha paraules...
No, vull fer un comentari només ara a la senyora Núñez. Li vull comentar el tema que estava dient ara, que no ho trobo bé, per l'entitat de la caça i la pesca. Vale. Jo entenc la pesca per quin motiu.
També es capturen animals, és un plaer de capturar, és treure el seu animal del seu hàbitat natural, treure-li la vida. No sé, vostè, no sé si li agradaria que l'agafessin i fessin segons quines coses, vull dir...
Llavors, no cal que es pesqui i totes les espècies al·lòctones i exòtiques que hi ha als rius se queden a dins i després destrossin tot l'ecosistema. Perquè jo li diré una cosa, esperis un moment, deixi'm acabar de parlar, sisplau. Jo només li dic una cosa. Primerament, s'ha tirat truita irisada al riu i ara s'han donat compte que la truita irisada, primerament, és híbrida. Segona, quan se converteix en adulta, és depredadora. I, després se va introduir el seu dia el black bass, se va introduir el llucio. Ara tenim silurs. Que el silur ja no us vull explicar res més, ja se n'ha tret algun. Aquí dalt al partidor de Gerne van traure un de 45 quilos. Vull dir, si no hi hagués els pescadors, els crancs també els agafem, els crancs americans. Al canal anàvem a fer els rescats i trobàvem crancs autòctons que se'ls emportaven aquí dalt a Pont de Suert, a Senterada, per cuidar-los. Vull dir, no sé si creu, si troba... a més, nosaltres, vull dir, els que són pescadors de veritat és captura i els tornem a l'aigua una altra vegada. No us dic per res més.
Un moment. No, és més que res per evitar que fem diàlegs. Ara sí, de cas, bueno, no sé si hi ha més paraules en aquest punt. Potser ara li deixaria contestar per al·lusions, senyora Núñez, i m'agradaria doncs, que si al final passéssim a votació d'aquest punt, val? Perquè al final sí que és un tema potser més d'impressions personals de tal que no pas del punt que estem debatent avui a l'ordre del dia. Per tant, deixo que contesti la senyora Núñez per al·lusions, però si el sembla bé, deixaríem la discussió aquí. Gràcies.
Respecte a les espècies no autòctones, s'hauria de, en el seu moment, aplicat doncs, bastantes penalitzacions a aquelles persones que les van començar a introduir per alguna cosa en concret.
Bé, doncs ara sí, passem a votació perquè hi ha vots diferents. Vots a favor de l'aprovació dels dos convenis, siguem clars que votem els dos. Entenc que el sentit és el mateix pels dos, eh? Perfecte. Doncs vots a favor. Vots en contra.
Doncs queda amb 16 vots a favor i un vot en contra de la CUP.
Gràcies. Passem al punt doncs, número 7, que és l'expedient 1005/2018, que és l'aprovació provisional de la modificació del pla parcial SAU 4 del terme de Balaguer. També passarem la paraula al senyor Ricard. Endavant.
Sí, bona nit. Aquesta modificació del SAU 4, perquè tots ens entenguem, és la zona del CTA. En aquest sentit, la present modificació consisteix en l'ordenació dels espais destinats a sistemes de titularitat municipal, és a dir, viabilitat, zones verdes i serveis tècnics. La modificació del pla parcial representa un increment de 324 metres quadrats de sòl qualificat de sistema viari i 223 metres quadrats de sistema de zones verdes. Aquesta modificació tampoc no afecta l'estructura urbanística ni un increment d'aprofitament urbanístic de cap tipus. I aquest document ja presentat i que avui portem a aprovació provisional ja porta les consideracions dels diferents informes sectorials.
Gràcies. Paraules? No hi ha ningú que demani paraules. Entenc doncs, que el vot és favorable. Doncs queda aprovat doncs, per unanimitat. Moltes gràcies. Passem doncs, ara al punt número 8, que és l'expedient 1082/2024, que és la moció pel desplegament de mesures efectives contra la segregació escolar al municipi de Balaguer en nom del grup municipal de la CUP Amunt, Balaguer. Endavant.
Moció pel desplegament de mesures efectives contra la segregació escolar al municipi de Balaguer. En el ple de la Paeria de Balaguer, el grup municipal de la CUP Amunt, Balaguer presenta aquesta moció pel desplegament de mesures efectives contra la segregació escolar a Balaguer. Aquesta moció està promoguda també per entitats de CGST i Ustecs de Lleida i també han donat suport i han aportat esmenes el grup d'Esquerra Republicana a Balaguer i de Junts per Balaguer. Exposició de motius. La segregació escolar provoca que en determinats centres educatius es concentri alumnat amb desavantatges, sigui per vulnerabilitats socioeconòmiques o per raó d'origen. La segregació, a banda de ser moralment reprovable, és molt nociva per a les persones i els municipis que la pateixen. Els alts nivells de segregació escolar estan relacionats amb els baixos resultats educatius, els alts nivells d'abandonament escolar o la manca de cohesió social. L'alumnat vulnerable que va a centres educatius en concentració d'alumnat vulnerable, al cap de 15 anys té uns resultats educatius equivalent a 2,5 anys menys d'escolarització respecte a la mitjana global. Un efecte que pràcticament desapareix si l'alumnat vulnerable va a escoles amb més heterogeneïtat. El Pacte contra la Segregació Escolar 2008, signat per la Paeria de Balaguer, en el mateix acte de presentació al Parlament de Catalunya, insta els municipis a desplegar mesures concretes per fer front al problema. Però en molts municipis encara no s'està posant en pràctica. La Paeria de Balaguer va encarregar un estudi sobre les necessitats socials de la ciutat de Balaguer, que es va presentar el febrer de 2020 i on es proposaven diferents mesures de lluita contra la segregació escolar a Balaguer. A la primera de 2022 es van posar en marxa el Pla Educatiu d'Entorn i el Pla de Millora d'Oportunitats Educatives com a eines per a la millora de l'equitat i la socialització de l'alumnat. Posteriorment, la Paria de Balaguer va encarregar un informe específic amb el títol La segregació escolar a Balaguer, anàlisi de situació i propostes de futur, que va ser presentat al desembre de 2022, on es recollien les accions realitzades fins aleshores i es realitzaven propostes per la millora de la situació educativa a la ciutat de Balaguer, especialment pel que fa a la segregació escolar. La segregació escolar no és un fet inevitable. Les dades demostren que no hi ha relació entre el percentatge de població migrant o vulnerable dels municipis i els seus nivells de segregació escolar. Hi ha municipis amb poca immigració o vulnerabilitat i alta segregació escolar. I a la inversa, les dades també demostren que a Catalunya la segregació escolar és superior a la segregació residencial. Per tant, cal assenyalar que la segregació escolar es pot combatre i se sap quines mesures es poden impulsar des dels municipis per poder reduir-la. Balaguer també pateix segregació escolar. Actualment, l'índex de dissimilitud que mesura el percentatge de segregació escolar al municipi assenyala que el nostre municipi està als nivells del 0,10 a primària i el 0,06 a secundària, 5 vegades menys que la mitjana catalana. Tots som coneixedors que en la nostra ciutat hi ha dos centres de màxima complexitat, un en primària i l'altre en secundària. Per aquests motius, la Paria de Balaguer es compromet a desplegar 6 mesures d'urgència per evitar l'increment de la segregació escolar al municipi i afavorir una escolarització equilibrada. Primer punt, elaborar i desplegar un pacte local contra la segregació escolar del municipi amb el suport de forces polítiques i la comunitat educativa. D'acord amb les recomanacions del Pacte contra la Segregació Escolar de Catalunya i d'acord amb els estudis encarregats al respecte per la pròpia Paria de Balaguer, la Paria de Balaguer ha d'elaborar i desplegar un pacte local contra la segregació escolar que permeti obrir un debat, reconèixer el problema públicament i definir una estratègia compartida per fer-hi front. El pacte ha de contenir mesures concretes en àmbits com són la planificació de l'oferta escolar, la gestió de l'escolarització, l'acompanyament i orientació de les famílies o mesures per millorar recursos i acompanyar els centres educatius amb més dificultats. Punt 2. Ajustar l'oferta de places al volum real de l'alumnat previst per al curs següent. La sobreoferta de places actual deixa moltes vacants als centres menys demanats i aquestes vacants s'omplen amb més facilitat amb alumnes vulnerables de fora termini o matrícula viva, que són habitualment més vulnerables. Cal que la Paria i el departament planifiquin el curs següent amb una oferta inicial que cobreixi l'alumnat matriculat dins de termini de tal manera que el repartiment posterior de l'alumnat fora de termini es pugui fer de manera equilibrada en tots els centres. Punt 3. Elaborar en col·laboració amb la inspecció un sistema d'indicadors de seguiment de les mesures contra la segregació i el reequilibri de les escoles i fer-ne presentacions públiques. L'avaluació dels resultats, la transparència i la publicitat són bones pràctiques que ajuden a qualsevol política pública a consolidar-se i a millorar al llarg del temps. Un compromís fort contra la segregació escolar requereix un sistema d'indicadors que permeti saber on està el municipi, com ha progressat i quins són els reptes de futurs. A més, que aquestes dades s'exposin de forma periòdica permet legitimar l'aposta per l'escolarització equilibrada i fer partícip a la ciutadania d'una reflexió conjunta. Punt 4. Identificar sistemàticament oportunitats per fer una oferta singular de places per donar a conèixer a les famílies i els centres educatius menys desitjats. L'oferta singular és una bona per desgregar centres si s'utilitza de forma adequada. Aquesta garanteix l'entrada a un grup prèviament establert en un centre concret. Si un municipi és capaç d'identificar metòdicament aquests grups, pot conduir-los a escoles determinades si considera que això millora l'escolarització equilibrada al municipi. És responsabilitat dels agents públics ser proactius en la recerca i la difusió del mecanisme que és l'oferta singular. Punt 5. Revisar la zonificació i les adscripcions per assegurar que promouen l'heterogeneïtat de les escoles i instituts. La zonificació d'un municipi pot ser un dels elements clau en el procés d'escolarització i cal que estigui dissenyada per tal de fomentar l'equitat. El decret 11/2021 de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya convida les administracions a revisar, si cal, la seva zonificació partint dels criteris de l'escolarització equilibrada. Per altra banda, els problemes de secundària provenen de les adscripcions, les quals han de ser més flexibles quan algun dels centres adscrits de primària és d'alta complexitat. Un municipi compromès amb l'escolarització equilibrada ha de revisar el seu mapa de zones amb celeritat amb l'ens de l'equitat. Punt número 6. Funcionalitat de l'Oficina Municipal d'Escolarització del municipi. L'OME és un espai municipal sobre el qual han de girar les polítiques d'escolarització del municipi. Cal que sigui un autèntic centre de preinscripció i matriculació durant el període de març-maig i no només una oficina que matriculi la matrícula viva, l'alumnat que arriba durant el curs escolar. Cal, aquí, perdó, hi havia una esmena de Junts i no apareix. Aviam si la recupero, un moment. Acaba el punt d'aquesta manera. Perdoneu. Sí que hi és, però estic llegint la incorrecta. Ah, doncs estic llegint incorrecte. Val. Sí? Però l'esmena de Junts era una altra. Ah, vale, cal desposseir els centres de la capacitat, no? Exacte, és el que per això a la que vam passar. Sí. A veure. Perdó, rectifico i llegeixo el número 6. Funcionalitat de l'Oficina Municipal d'Escolarització del municipi. L'OME és l'espai municipal sobre el qual han de girar les polítiques d'escolarització del municipi. Cal que sigui un autèntic centre de preinscripció i matriculació durant el període de març-maig i no només una oficina que matriculi la matrícula viva, l'alumnat que arriba durant el curs escolar. Millorar el suport als centres educatius i establir un acompanyament per tal que puguin dissenyar i impulsar projectes educatius propis i singulars que els facin atractius per a les famílies sempre que aquests projectes educatius tinguin com a principal objectiu el ser inclusius, que comptin amb tot el suport de recursos materials i humans per part de l'administració educativa i no contribueixin a la competitivitat entre centres, sinó a evitar la segregació escolar i la creació de guetos. I punt 7, fa arribar una còpia d'aquests acords al Departament d'Educació de Catalunya, el Síndic de Greuges de Catalunya, que impulsa el pacte contra la segregació escolar.
Moltes gràcies. Ai, disculpi.
Primer de tot demanar disculpes perquè s'ha negociat aquesta moció fins al darrer moment i proposo que de cara una altra vegada, perquè em sap greu que tothom pugui llegir i mirar-s'ho bé, de quan es presenta una moció marcar un dia i hora final i aquella sigui la definitiva. Si algun cop arriba alguna moció d'urgència pel tema que sigui important i ens haguem, doncs entenem que pugui haver aquesta, no? Doncs aquesta urgència i pugui ser tractada en aquell moment, però de part meva disculpes mil i proposo aquesta acció de millora.
Sí, bueno, jo crec que podríem estar tots d'acord perquè realment que ens arribi l'última versió a 5 minuts de començar el ple és molt difícil, perquè és molt difícil poder ara, bueno, també sí que és veritat que ens han passat 5 cèntims i bueno, no canvia substancialment, crec jo, particularment. Vull dir, el sentit crec que va bastant en la línia, s'han canviat algunes cosetes, però sí que s'agrairia que no ens trobem amb que 5 minuts abans del ple ens haguem, perquè bueno, almenys el meu grup ens hem acumulat aquí un moment a llegir, però és que tampoc no hem tingut ni la capacitat de poder, bueno, ara hem vist els canvis conforme s'anava llegint. Però bé, ja intervenim amb el nostre torn. Paraules, senyor Pla. Senyora Puigpelat.
Nosaltres sí. Nosaltres tenim unes paraules sobre aquest punt, sobre aquesta moció. Primer que tot, pensem que no estem d'acord amb la manera de redactar-ho, perquè, a part d'això de l'última hora, perquè canvien substancialment. Ha comentat en el punt el Kevin, per exemple, el del 2020, una diagnosi. No sabem què és aquesta diagnosi. Unes millores del 2022 que s'havien aplicat, no sabem quines són. El punt 6, que era molt diferent el que és l'OME, heu tatxat tot això que hi posava de cal desposseir els centres de la capacitat que tenen de matricular. Clar, això és una cosa que això era un punt, bueno, no sé, bastant a parlar-ne, no? I que ara es trec i s'afegeix tot això dels centres educatius i tal. Bueno, no sé, jo penso, personalment pensem, perdó, doncs que no està ben encaminat, no està ben dirigit en qui ha d'anar. La paeria no té la competència sobre aquest punt, sobre l'educació. La paeria té la competència doncs, de fer el manteniment de les escoles, de la neteja, de fer un pla dinàmica educativa, activitats culturals, d'un pla de l'entorn fantàstic que està aplicant on hi puguin participar, però concretament crec que en molts d'aquests punts, amb aquests acords o amb aquests motius no?, que ens haurien de comprometre la paeria, crec que no tenim la capacitat per fer-ho. Primer que tot, perquè penso que ha de ser una cosa del Departament d'Educació i dels centres educatius en molts punts. La paeria, per exemple, amb el primer punt, si parlo així punt per punt, no? De fer un pacte de segregació social, perquè no proposem, perquè no anem més enllà, perquè no demanem un pacte d'educació com realment hauria de ser, i aquest és un punt important a tractar. Fem un pacte d'educació, no que vagin canviant, depèn del govern, posem això, posem l'altre, fem un pacte d'educació tots. Aquí ja ens hi afegirem a el que convingui, naturalment amb els centres educatius i amb el Departament d'Educació. El punt 2, l'oferta de les places, bueno, això que posava, no? Ajustar l'oferta de places. Les places no les ha de donar la paeria, les places les dona cada centre educatiu fins ara. Ell sap quantes vacants té que queden disposades. El departament te diu, has deixat tantes places doncs, per a nouvinguts, per a persones doncs, amb dificultats, no? Per inclusió, i cada centre educatiu se gestiona les places que tenen. Per això hi ha un llistat, hi ha una sèrie de punts que tu t'apuntes, si ets de la zona, si no, si tens germans, i que valores. Per això ho fa cada centre educatiu. No hem de gestionar, creiem, la paeria, les matrícules de les vacants no? que hi hagi als centres educatius. El punt 3, elaborar en col·laboració amb l'inspector un sistema d'indicadors del seguiment de les mesures contra la segregació i fer-ne uns indicadors. La paeria ha de fer a cada una de les escoles dels centres saber quin és el rendiment que ha tingut, si està involucrat amb la segregació escolar o no. No sé, cada un dels punts crec que són molt importants i no es poden decidir, crec, aquí, en aquest moment, així amb aquesta moció que s'ha anat canviant a última hora, sense pigar informació, perquè l'educació és tan important que pensem que no s'ha de decidir ara en aquest moment, sinó potser passar punt per punt, parlar-ne i dir en què podem aportar la paeria? Treballem amb el Departament d'Educació, treballem-hi amb els centres educatius, que són els que realment estan allí al peu del canó. Quines necessitats tenen, què és el que troben a faltar? Però la paeria ens hem d'involucrar tant amb aquestes coses? Crec que no està ben encaminat i dirigit que nosaltres liderem tots aquests punts. Podem aportar, ajudar, el que convingui, donar suport, però liderar-los com se pretén aquí, nosaltres no hi estem d'acord. I més, com ha anat avui, eh? Vull dir, ja d'improvisar, de posar, de treure coses, i l'home, el punt de l'home estarà content. Si parlo amb el treballador social de l'home, que hagi de fer totes les preinscripcions i matriculacions de març a maig, o això de fer l'home, tot, les escoles no poden matricular, vull dir, no sé, és un punt que penso que banalitzem, decidint aquí tan ràpid i aquests canvis, un punt tan important com és la educació i la segregació escolar. Aquesta és la nostra opinió. De moment, votarem en contra, no perquè no estiguem que es faci de parlar, sinó com s'ha encaminat, com s'hi ha parlat i el lideratge que ha de portar el que és la paeria, creiem que no ha de ser així, sinó que ha d'estar en el Departament d'Educació i els centres educatius.
Gràcies. Senyor Vidal.
Sí, bueno, ho explicarà el senyor Kevin. Jo només una cosa. La Llei d'Educació de Catalunya, article 156.2, els ens locals tenen la condició d'administració educativa en l'exercici de les competències pròpies d'acord amb l'Estatut i exerceixin també les competències que són atribuïdes d'acord amb el que estableix aquesta llei. Per tant, és evident que la competència... Una altra cosa és que després fem només els manteniments i coses aquestes, però estem quan se fa el repartiment de places, estem quan se fan les coordinacions, estem quan se fa el projecte del curs següent, és a dir, sempre hi som perquè som l'administració competent per a fer aquestes feines. I si es demana això és perquè molts municipis, evidentment, ho han fet i s'ha tirat endavant. Respecte a... Ara fa més d'un any que estan a govern, si tenen estudis i no se'ls han mirat, llavors no fiquen els problemes amb uns altres. És a dir, els estudis que estan a la casa, es van encomanar, es van presentar, sí que és cert que al seu moment Doncs vostè no era regidora, per tant, però clar, ja fa més d'un any, per tant, en tot cas, qui porta educació li pregunta, que li ensenyi, i hi ha l'estudi de necessitats socials que es va fer al seu moment, i després hi ha un que es va fer específicament només pel tema de la segregació escolar, que es va presentar, evidentment, a tots els grups que tenien aleshores representació a la paeria. Kevin.
Sí, disculpeu que fem una intervenció partida, no era la intenció, però hi havia alguna coseta que creiem que havíem de poder dir. Primerament agrair al grup de la CUP la col·laboració pel tema de la moció. Sí que és cert que hem afegit alguna coseta. Puc? Sí? Vale. Sí que és cert que hem afegit alguna coseta al preàmbul i que realment no té més. Si no, sí, si puc, sí.
Sí, tant, segueixi. Vale.
No hem fet grans canvis substancials, per tant, els punts sobre la OME els teníeu al matí i heu pogut fer les valoracions que considereu. Disculpa si hi ha hagut algun traspàs que no s'ha de fer del tot bé perquè ha sigut de darrera hora, però realment totes les coses que havíem introduït no són desconegudes pels qui us heu pogut presentar les eleccions del 23. Per tant, hi havia coses que eren totalment mediates sobre el tema de la segregació. Hi han hagut durant els darrers 5 anys temes prou importants que hem pogut desenvolupar i que per tant eren necessaris, i si algú té algun dubte en podem parlar i a disposar, evidentment més faltaria sobre el tema de la competència. Si la paeria té competència sobre temes educatius és claríssim. Si tenim un consell escolar municipal és evident que tenim competència de per si, entre altres temes. I després haurem de decidir si fem més o fem menys, o el departament col·laborarà més o col·laborarà menys, d'acord, evidentment. Però la paeria sí té competència. I després, em sembla alguna coseta que s'ha dit, però que el ple de la paeria pugui conèixer els dos estudis que es van fer és important. Els regidors hem de conèixer aquests dos estudis. Els més es van enviar i, per tant, si no el teniu, jo crec que es poden fer arribar a la resta de regidors perquè són importants. Més que res per fa diagnosi, que és importantíssima, i després fa proposta, que és l'altra part més important. Fa la diagnosi i fa la proposta. No només, diguem, estem analitzant quatre coses banals, no, si és que s'ha fet una feina. Hi ha hagut una fundació que ho ha treballat, hi ha algú que, diguem, expert en l'àmbit, més que no pas nosaltres, ha donat per proposta i solució. I hi ha una part prou bona, que és objectiva, no és algú de Balaguer. Per tant, encaminem-nos-hi cap aquí i mirem de buscar solucions.
Gràcies. Senyora Trilla.
Sí, gràcies. Bona nit. Primer que tot, m'agrair doncs, a la CUP que ens hagi permès participar en aquesta redacció, entre cometes, de la moció. A nosaltres ens agrada normalment explicar-nos bé i pausadament sobre les nostres opinions sobre coses tan importants com aquesta, que és la de la segregació. La segregació escolar és un tema candent a Catalunya i a Balaguer, a més a més, té nom i cognoms. I ens importa i ens interessa i ens en preocupem i per això participem d'aquestes iniciatives, perquè creiem que hem d'aconseguir escoles efectivament més homogènies. I en això hem de treballar i ens hi hem de ficar tot. I com se deia en el pacte de l'any 2002, que nosaltres sí el disposem, l'hem tingut des del principi gairebé d'aquesta legislatura, doncs una de les coses que hem de fer com a ciutat és combatre aquesta segregació escolar que estem, malauradament, vivint a Catalunya, a Balaguer. Ens sorprèn les manifestacions del grup de treball per Balaguer, perquè poden votar o no en contra amb aquesta moció, està clar, però resulta ser que són membres de l'equip de govern i que la paera de cultura no sàpiga quines són les competències municipals en educació, doncs ens sorprèn, més que res perquè l'oficina a la que es referia és l'oficina municipal d'educació. Per tant, està clar que tenim competències i ella hauria de ser coneixedora d'aquestes competències que tenim. Nosaltres havíem suspès o fet de treure, no sé com dir-ho, eliminar la frase que precisament la paella havia posat més èmfasi, que és la de cal desposseir els centres de la capacitat que tenen de matricular, ja que aquesta va en detriment d'una distribució equilibrada de l'alumnat. Aquesta era la frase que nosaltres hem demanat treure i l'hem demanat treure perquè els centres no tenen capacitat de matricular. O sigui, no es pot desposseir si no hi ha capacitat de matricular. Això és una competència que té el municipi. I per això els altres grups han tingut per a bé eliminar justament aquesta frase que la paera de cultura trobava tan important. era una frase sense sentit, perquè la competència no hi és, la possessió, la capacitat de matricular no és dels centres, és de l'oficina. En un altre ordre de coses, el que volíem deixar clar d'aquesta moció per nosaltres és que la part important, la que creiem, el moll de l'os, que diem, és que nosaltres entenem que els nostres centres han de, no només ha de pensar una redistribució, sinó que a més s'ha de pensar en una singularització d'aquests centres, és a dir, que els centres educatius siguin singulars en alguna cosa, que tinguin un projecte educatiu específic, que els faci atractius, que no siguin només un lloc on van els nens, sinó que a més tinguin un plus que els hi doni un valor i que, per tant, aquests centres siguin atractius per les famílies que no són usuàries d'aquell centre. Llavors, per nosaltres, aquest era, diguéssim, el moll de l'os d'aquesta moció. Nosaltres, des de Junts, sempre hem apostat per aquest tema, per dotar els centres escolars d'un plus de qualitat a tots els centres i en aquests encara més. I en quant a la zonificació, que era un tema que també estava candent en aquesta moció, nosaltres sabem, els altres grups també ho saben, és que Balaguer és una zona única i que diu la moció que nosaltres hem d'estudiar o hem de fer una revisió de les zones si són zonificables. Doncs bé, nosaltres no hi entrarem. Entenem que això és zona única, que si s'ha de valorar, que si s'ha d'estudiar, que si es pot pensar com zonificar Balaguer, doncs bueno, entrarem a pensar-ho, però que creiem que és molt difícil zonificar Balaguer atenent que tenim 4 escoles municipals. Nosaltres donarem suport a la moció, evidentment.
Gràcies. Per al·lusions, potser, senyora Puigpelat.
Sí, jo li volia comentar a la senyora Trilla, doncs naturalment que conec que és la OME. Jo he treballat com a mestra més d'entre 5 anys amb el món de l'educació i conec perfectament el que podem fer i no podem fer. Val? Per a mi l'educació és molt, molt, molt important. I el que estem dient no és que aquest punt no sigui important, sinó tal com està redactat, està tot dirigit amb la paeria, com si la paeria hagués de liderar tots aquests punts tan importants, totes aquestes mesures. No? I pensem doncs, que ha d'anar dirigit cap al Departament d'Educació i cap als centres educatius. Se n'ha parlat amb els centres educatius si estan d'acord amb tots aquests punts, de zonificar la zona, de si les matrícules les fan tots a la OME o ells matriculen o no, pregunto. No sé, se n'ha parlat, desconec, això sí que ho desconec. Fa poquet que sóc aquí, no és la part que em tocaria, ho he fet per, doncs, per deferència professional que durant tants anys he fet. No? Llavors, no em pot dir, senyora Trilla, que a mi l'educació no em preocupa i que desconec, perquè m'hi he guanyat la vida durant molts anys, a més amb molta passió i devoció. I l'OME, naturalment, que la conec i sé que és municipal, però l'OME no matricula tot. Les matrícules se fan als centres. L'OME fa matrícula viva. Vostè, quan va matricular la canalla, va a l'OME a matricular-los o va a l'escola on porta els seus fills a fer la matrícula o la preinscripció? A l'OME? L'OME és matrícula viva. Aquí estan demanant que es faci totes les preinscripcions i matriculacions. Quan una persona va a un institut, jo crec que va a l'institut i són les secretàries dels instituts i de les escoles qui fan les matrícules i les preinscripcions, no l'OME. L'OME decideix amb un criteri, que suposo que això sí que s'ha pactat a dins del municipi, on, com, de quina manera es distribueixen els alumnes nouvinguts que arriben al municipi de Balaguer. I naturalment hi ha una bona rotació ara que es podria millorar naturalment. Simplement el grup que treballem no és que no estiguem en compte, sinó com va dirigit, de quina manera s'ha fet i que potser s'ha de donar més importància a l'educació, que votau així aquest compromís amb punts superimportants, molt importants per a l'educació, de valorar-los així, aquí, si no, i fer un compromís per portar-los endavant. Potser estaria bé partir la moció punt per punt, tornar-li a parlar i com podem aportar dins de la paeria tots els suports i ajuts, i naturalment no només sols, sinó amb el Departament d'Educació, amb Inspecció, que seria potser la representació, i els centres educatius, i fer una cosa conjunta, simplement això.
Faré una única excepció per a la senyora Núñez, perquè bueno, la paella ha preguntat si s'ha fet aquesta consulta als centres, vull dir, no li tocaria fer aquesta, però fem aquesta intervenció, sí.
A tots els centres ha parlat, però amb alguna direcció sí que s'ha passat i ho ha vist bé la moció. No diré el nom d'aquí. Que amb alguna direcció de centre Balaguer s'ha passat la moció i ho ha vist bé, però no direm qui.
Jo puc parlar?
Gràcies. Senyora Trilla.
Gràcies. No, jo... És que, Carme, disculpa, però és que no t'he entès encara.
Disculpeu, sí que s'ha passat aquesta moció a una direcció en concret, no direm noms, i li semblava correcte i adient.
Ui, gràcies. Volia dir que no poso en dubte ni molt menys la vocació de la senyora Puigpelat, faltaria, no ho he dit en cap moment. Només he dit jo, i ho ha dit han dit els companys d'Esquerra Republicana, hem sentit, i així ho he entès, que vostè dubtava de les competències municipals en educació. El senyor Vidal s'ha referit a un article que jo no el coneixia, ell l'ha tret, i per tant jo m'he referit al mateix. No he posat en dubte en cap moment ni la seva professionalitat com a professora, faltaria menys. Jo vaig estar en una reunió sobre aquest tema el 9 d'octubre de 2023, a les 7 de la tarda, en què hi va haver diferents centres escolars i entitats implicades, etc. Crec que vostè no hi era. En aquella reunió es va participar aquests dos documents, la segregació escolar a Balaguer i el pacte contra la segregació escolar a Catalunya. El tenim des de l'octubre del 2023. Vostè ha fet referència si s'havien fet estudis. Doncs nosaltres els tenim i entenem que vostès també els haurien de tenir i si no els hi facilitarem. I el que crec és que en un tema tan important com és l'educació dels nostres infants, dels nostres nens, hem de buscar el que diuen aquests dos documents, que és el pacte de ciutat, el pacte, la cohesió, i intentar agrupar al màxim tots els punts d'unió que els diferents partits polítics puguem tenir en aquest tema per avançar i no estar parats.
Gràcies. Bé, per part del PSC sí que, bueno, ho hem parlat també avui amb la companya de la CUP. Jo sí que li demanaria si es pogués fer votació punt per punt, perquè creiem que hi ha alguns que sí que els votarem sense cap tipus de problema, però sí que hi ha alguns altres que ens generen dubtes i m'agradaria fer l'explicació, si els sembla, punt per punt, perquè em puguin entendre i no es malinterpreti en cap cas el nostre vot. Voldria fer aquestes reflexions. Pel que fa al punt 1, d'elaborar i desplegar un pacte local contra la segregació escolar local, evidentment aquest el votaríem a favor. De fet, hem estat mirant. També és una petició que el 2021 va fer el síndic de Greuges a la Paeria de Balaguer. Hi ha un expedient inclús al gestiona i aquell és l'últim document de l'expedient. Per tant, entenc que no s'ha fet res al respecte d'aquesta contesta del síndic de Greuges. Per tant, entenem que això s'ha de fer i, evidentment, amb això hi donarem suport. Al punt número 1 no tenim cap tipus de problema. A més, sap vostè que també formem part d'aquesta plataforma Salvem l'Àngel Guimerà, en la que ja ens hem reunit diverses vegades, en la que estem totalment compromesos i que coneixem aquesta problemàtica i que volem donar-li aquesta solució. Per tant, en aquest sentit, no hi ha cap dubte que nosaltres estem aquí. No? Pel que fa al punt 2, ens genera dubtes perquè el que nosaltres entenem que s'expressa aquí és que fem... Bueno, aquí també un tema de competències que voldria aclarir. Val? Evidentment que la Paeria té competències en educació, però també és veritat que tenim competències en educació amb les llars d'infants i que precisament el Consell Escolar Municipal no el tenim constituït, que és una qüestió que fa molts anys i que no s'ha constituït mai. Per tant, també ens ho demanen des del departament que es constitueixi. Per tant, ara mateix aquestes competències no les tenim perquè no tenim constituït aquest Consell Escolar Municipal. Per tant, però ara mateix no el tenim constituït i, per tant, sí que hi som, però no estem constituïts de forma formal. Bueno, per tant, si em deixen, ja després, si de cas, per al·lusions li deixo la paraula. No, més que res, perquè almenys podem prendre nota i després podem fer totes les respostes que convingui. No tenim aquest Consell Escolar Municipal constituït. Nosaltres portem tot el tema de preinscripció i matriculació de les llars d'infants, que són les que gestionem de forma directa. També crec que el tema de... Bé, arribaré al punt de la matrícula. Es fa la resta dels centres de primària. Nosaltres no gestionem aquestes matrícules. Vull dir, la OME no fa la gestió de les matrícules dels centres escolars que no siguin llar d'infants, i això ho hem d'explicar i funciona així el departament. Vull dir, no és una cosa que ens inventem nosaltres. Aclarit això, el que no tenim gaire clar del punt número 2 és que el que sobreentenem és que, per exemple, m'imagino, primer que els diferents punts no especifique tant si estem parlant de llar d'infants, de primària, de secundària...
Primària i secundària.
Clar, i llavors estem parlant de qüestions que no tenim ara mateix aquesta potestat de gestionar. Per tant, estem prenent o pretenem prendre uns acords que dels quals ara mateix no hi tenim mà. M'explico? Per tant, és una mica eteri, no? Tot, i llavors torno al punt. Els dubtes que ens generava això és si, per exemple, tenim, m'invento, una capacitat per 20 alumnes i tenim una preinscripció de 16, què vol dir? Que en el període de matriculació només obrirem 16 places, perquè són les que tenim preinscrites. I les altres 4 les obrirem quan? Obrirem un altre període, les obrirem tota la resta alhora, obrirem només uns centres o altres. És que jo crec que aquí hi ha molt per debatre. Per tant, jo crec que matriculació és una oferta que es fa al principi perquè tothom se pugui inscriure allà on bonament vulgui, i el fet de tallar a les preinscripcions, al contrari, ho podem veure com un perjudici per a que quan se tornin a obrir potser hi hagi gent que vagi a demanar puestos que vol i ja no n'hi hagi, saps? Jo crec que no, que s'hauria d'ajustar molt bé, no ho acabem de veure que això pugui funcionar, val? Per tant, creiem que inclús pot perjudicar. Per tant, aquest punt no el veiem clar i aquest punt el votaríem en contra. El punt 3, el d'elaborar en col·laboració de la inspecció el sistema d'indicadors i seguiment de mesures, crec que aquí el que demanaríem és instar el departament a elaborar tot això, perquè realment estem dient ja farem nosaltres tot això, quan en cap moment li hem demanat al departament, que és el que té la competència de fer això, que ho faci. Per tant, potser hauríem d'instar el departament a que faci tot això perquè no s'està fent. Nosaltres l'acompanyarem, faltaria més, però és que si nosaltres hem d'assumir fer això i passar per davant d'ells i no demanar-los que ho facin, crec que ens estem equivocant. Per tant, jo aquí el que faria és la proposta d'instar el departament que faci aquesta elaboració d'aquests diagnòstics i aquests indicadors, perquè ara el que estem fent, tranquil, no has fet res d'això, ja ho farem nosaltres, doncs potser el primer que hem de fer és instar que ho facin. Si em permet, li explico tot i després, si vol, pot fer totes les respostes, perquè és que si no acabarem. I més que res, també pel tema de les intervencions, potser serà molt més senzill fer per blocs d'intervenció. Per tant, aquest punt també crec que no és una qüestió que haguem d'assumir nosaltres i crec que hauríem d'instar-lo a que ho faci el departament. El punt 4 seria aquest tema de l'oferta singular. En el nostre grup hi ha hagut diversitat d'opinions, hi ha hagut gent que ho ha vist com a factible, de fet, algun cas potser a Lleida que s'ha fet i que potser sembla que ha funcionat, no ho acabàvem de veure. Per tant, nosaltres el que proposaríem aquest punt seria una abstenció, no volem posar pals a les rodes si no tenim un criteri, diguéssim, que diguis tots a una, per tant, seria una abstenció. El punt número 5, el revisar la zonificació, vam estar parlant, ho hem parlat aquest matí, en un principi no ho veiem, hem vist quines oportunitats hi havia, quines possibilitats hi havia, hem dit que és molt complicat, no és una cosa fàcil, però també hem pensat, nosaltres potser no tenim totes les eines per saber, perquè si en altres llocs ha funcionat, no serem tampoc nosaltres els que posarem aquests pals a les rodes a investigar per una nova zonificació, tot i que crec que, per exemple, tenim diferents centres que una zonificació que no sigui la zona única vetaria a una part de la població a poder acudir a un centre que potser té un tipus d'ensenyament que només fa aquell centre, no? Però, com que no... És una cosa que podem parlar i que creiem que s'han de parlar, amb aquest punt també ens abstindríem. I l'últim punt, que és el de l'OME, és el que... nosaltres aniríem una mica amb la línia del que deia la companya Carme Puigpelat, que nosaltres a l'Oficina Municipal d'Escolarització el que fem són la preinscripció i les matrícules de les llars d'infants, de les dues llars d'infants que fem. Aquí se fa tot el procés des d'aquí, des de la casa, des d'aquesta OME, i la resta de centres escolars fan la preinscripció i la matrícula en el seu període d'obertura de matrícula als seus centres. Quan se tanca aquest termini, entra en joc l'OME. I quan entra en joc l'OME és aquesta matrícula que són els que van venint i són els que s'han d'anar destriant cap a on van els nens que venen. No, però és que el que esteu demanant aquí, el que entenem, és que porti des de l'OME totes les matriculacions de tots els centres. I em va semblar un... Sí, però quan aquí es diu que cal que sigui un autèntic centre de preinscripció i matriculació durant tot el període i no només l'oficina que matricula la matrícula viva... No, és... Bueno, un segon, és que, si us plau, jo després els deixo les paraules, perquè és que si no aquí farem un diàleg que no té lloc. Nosaltres el que creiem és que l'oficina d'escolarització ja fa la seva feina, no podem assumir més feina de la que té, perquè a més estem assumint unes competències que no tindrem els recursos i per a mostrar un botó. Evidentment, tenim el pla educatiu d'entorn, que l'any passat ens van retallar des del departament també, no? Des del departament ens hem quedat de dos en un. Per tant, si hem, a mi la por que em fa, la por que ens fa com a grup municipal és, si volem, evidentment estem totalment a favor de treballar contra la segregació escolar, faltaria més, però si això ha d'implicar no fer més pressió al departament perquè realment actuï de la nostra mà, evidentment, però assumir unes competències que no vindran acompanyades amb recursos, quan ja hem vist que quan hem necessitat recursos ens els han retallat, ens fa por, perquè al final ens quedarem sols. I això és un problema molt greu. El tema de la segregació escolar aquí, evidentment, no està gens resolt i hem de fer-ho i ens hem de posar i ens hem d'arromangar, faltaria més. Crec que la solució no és la de posar-nos més pressió com a municipi i crec que hem d'anar, evidentment, de la mà del departament, però hem d'exigir al departament que sigui el que posi aquests recursos, que al final és el que els té, i veure de quina manera hem de solucionar aquest tema. Pel que fa, bueno, això del desposseir els centres de la capacitat que tenen de matricular, és que aquí al final sí que tenen aquesta capacitat, perquè les matrícules les fan al centre. No? Jo entenc, les matrícules dels instituts i de les escoles de primària, exacte, la primària ho fan als centres, no? I els instituts fan les matrícules al centre. Clar, jo d'aquest punt el que sobreentenia era que s'estava plantejant que totes les matrícules passessin per la única tècnica municipal que tenim a la casa, que porti les matrícules de tots els alumnes de Balaguer. I em sembla desproporcionat, no, més enllà. I jo i amb aquest punt també no estaríem d'acord. Per tant, jo sí que demanaria, ara podeu fer totes les, per al·lusions, el que demangui la paraula, jo li passo, sí que li agrairia que la primera fos la senyora Núñez per resposta, però sí que li demanaríem això, si poguessin fer aquesta votació per punts, però això ja és una qüestió, més que res perquè almenys jo crec que el primer el podem fer tranquil·lament i tot el que puguem fer que no ens perjudiqui inclús com a paeria, perquè al final ens estem posant una sobrecàrrega, i li parlo jo, que a més que estic a la Federació de Municipis, des de la Generalitat s'estan donant moltes competències als municipis sense acompanyar recursos, i és que ens estem posant a vegades la soga al coll. Per tant, anem de la mà del departament, sí, però que també s'hi impliquin. Per tant, res més. Senyora Núñez?
Solament puc utilitzar que el punt 3 es diu que és en col·laboració amb inspecció. Inspecció és Departament d'Educació. No recauria tot el pes d'aquests elaborar aquests indicadors en la paeria en col·laboració. Jo entenc que és de manera conjunta, suposem que faciliten dades, faciliten informacions per poder elaborar i quadrar aquests indicadors, no que la paeria o es podia modificar la nomenclatura per tal de que nosaltres col·laboressin amb la redacció o en la elaboració d'aquests indicadors.
Clar, és que jo crec que el millor redactat seria instar el departament, i que nosaltres anem de la mà, instar el departament que faci, perquè aquí, en aquest sentit, ens estem comprometent a elaborar paeria, que la paeria elabori amb la inspecció. Jo crec que el terme és instar la inspecció que faci aquesta feina. Nosaltres ajudem amb totes les dades que necessiti, faltaria més, però aquí passem nosaltres al davant. Perdoni, senyora Núñez. No, si ho entenc, jo ho entenc així,
Jo entenc que és conjuntament, és un treball d'equip. Jo ho percebo així i si es vol especificar, crec que no hi hauria cap problema per la part de grups, perquè aquest punt també es pogués votar de manera més majoritària.
No, jo proposava que el punt 3... que es pogués posar de forma explícita que és instar el departament que elabori aquest tal amb acabació de la paeria si cal, però que sigui ell el que passi endavant, perquè al final
per nosaltres sí.
No, perdoni, senyor Pla.
Jo penso, no seria millor retirar la moció i preparar una ben feta? No podem estar així, vota un, vota dos, vota tres. Jo sentint-ho molt, si ho presenteu així, jo m'abstinc. No, m'abstinc, no és més, m'absento de la votació. Vull dir, ho tinc clar. Vull dir, això no pot ser un guirigall així. Fem-ho bé, feu una cosa consensuada, amb ordre, ben feta, i presenteu-ho. Ara retireu-la, presenteu-la bé i que la puguem votar tots afirmativament. Jo crec que és el més coherent, vosaltres mateixos. Vull dir.
Senyora Núñez.
Per la nostra banda, cap problema en presentar una cosa consensuada, conjunta, on hi hagi evidentment el pacte contra la segregació escolar a la ciutat de Balaguer i hi hagi d'altres coses i compromisos que es facin. És a més, jo no presentaria una moció, sinó una proposta de resolució perquè és obligatori i compliment.
D'acord, gràcies. Alguna paraula més, sí. Senyora Puigpelat?
Sí, totalment d'acord. Ja ho he comentat al començament. Una cosa tan important com és l'educació, no podem discutir-la, canviem, posem, traiem. Penso, torno a repetir el mateix, que ens estem liderant la paeria amb una cosa que no ens pertoca liderar-la, que podem donar suport, col·laborar, recolzar el que convingui, però que ha de ser dins del Departament d'Educació i els centres educatius, que són els actors, al final són els que xafen allí, no? El que treballen el dia a dia. I aquí s'ha preguntat, has comentat, perdona, Carme, no? De només en un centre. Potser estaria bé passar tota aquesta moció rectificada, arreglada, de tots els centres. Parlem punt per punt bé. No podem dir, aquest sí, aquest no, aquest no ens comprometem. Bueno, no ho sé, jo potser ho veig tan important, tan necessari, és que és necessari, eh? No és que no sigui que estiguem en contra, sinó amb la forma i amb la manera de la presentació, de com ha anat, i incloure tots aquests punts tan importants en una emoció així, i nosaltres liderar-la. No, per tant, estic completament d'acord si es pot fer d'anul·lar la moció aquesta, presentar-la, fer-la bé conjuntament amb tots els que necessitem, punt per punt i parlem-ne, perquè si hi ha un compromís, apliquem-lo i fem-lo bé, amb el compromís de fer-ho bé i pensant-ho bé, tocant de peus a terra i què és el que volem.
Gràcies. Això, vale, bueno, el tema de retirar-la només ho pot fer la que ho presenta, no entenc, retirar el punt, per tant...
En principi amb el vistiplau dels altres grups que també l'han presentada.
Exacte, aquí...
Perquè representa que no perquè l'hem esmenat, sinó perquè la presentem conjuntament. Sí. Ah, vosaltres no, al final. Vosaltres només esmenàeu. Havia sentit que us havies dit.
En un segon, fiquem una mica d'ordre. Per parlar un, ha de tancar l'altre. Un segon. Havia demanat la paraula el senyor Bruque, després d'aquesta resposta. Sisplau, senyor Bruque.
Sí, sap greu com ha acabat tot una mica, perquè entenem que és una problemàtica prou important. De fet, no ve d'ara això, ja fa molts anys que la cosa continua i la cosa dura, i per tant això vol dir que hi ha hagut molta gent que ha mirat de cantó el tema, i per tant sí que és cert que s'hi hauria de posar fil a l'agulla. Ara bé, s'han dit coses que no són del tot tal com s'han dit, no ficar adjectius. La paeria continua tenint competències. Hi ha una taula de planificació, el pacte contra la segregació escolar, i som membres del Departament d'Educació i és, al igual que el síndic de Greuges, i per tant és en aquesta taula de planificació que, de fet, que diria que presideixes, és on es delimita les places que hi haurà per al curs. Per tant, també tenim poder de decisió i també ho fem de forma conjunta amb inspecció, amb el Departament d'Educació i segurament amb la comunitat educativa que hi hagi representada. Què es pot millorar? Evidentment. Ara bé, intentem fer-ho bé. O sigui, si estem aquí i estem intentant retirar la moció perquè no hi ha prou consens, és lògic, no? La problemàtica no és d'una moció en concret, és una qüestió que està prou enquistada i que, per tant, necessita una solució urgent. De fet, la diagnosi ja ho deu, i crec que és important que ens la miréssim tots una miqueta i que li donéssim la importància que té. I llavors intentem evitar frivolitats d'algun tema o algun argument que potser era més una fal·làcia que una altra cosa, potser per desconeixement, ho entenc i és normal i no passa res, però sí que és cert que la qüestió necessita prou consens. Som 17 persones aquí amb certes idees, inclús el mateix grup tenim diversitat d'opinions, i és important doncs que hi posem consens i que intentem fer-ho d'alguna forma. No sé si ha de ser una proposta com una declaració institucional o inclús mirar de fer alguna qüestió més concreta, un treball d'equip sobre aquest tema, perquè la qüestió demana mesura i demana urgència.
Jo és que, de fet, volia fer la proposta de que potser, evidentment, les mocions, propostes de resolució i tot això pot estar molt bé, però potser el que en aquest tema, que tots jo crec que som conscients que existeix i que tots tenim ganes de posar-hi solució, potser la proposta seria de fer una reunió de treball de tots els grups municipals, de posar tots aquests temes damunt de la taula, d'informar-nos de tot el que hi ha i de que tothom estigui al dia de tot el que hi ha, del que s'ha fet, del que no. Al igual que fem aquestes reunions per parlar de temes puntuals, que els cridem per parlar de diferents temes, jo crec que aquí podríem fer també una reunió que, si vol, la pot portar vostè, senyora Núñez, la pot encapçalar vostè, que és la que ha presentat la moció, i que puguem parlar això com a base o amb tots els temes que siguin conscients i fer aquesta reunió de treball, de debat, de cap a on hem d'anar. I si a partir d'aquí ja volem inclús instaurar ja el tema del pacte contra la segregació escolar municipal i ens fiquem fil a l'agulla i ho fem perquè estem tots d'acord, que ha quedat claríssim que estem, entenc jo, tots d'acord, inclús ja podem començar a treballar en aquesta línia. Per tant, es pot proposar de fer ja una reunió de treball en aquest sentit, que després hem de fer una moció, una proposta, una declaració institucional, però que després serveixi, no? Però potser és més important que ens posem a treballar, que posem totes les cartes sobre la taula, que tothom digui la seva, i a partir d'aquí mirar com podem resoldre aquest tema de la ciutat. Però bueno, ara ja li passo la paraula a la senyora Núñez, que acabi de dir si realment, bueno, no sé, si ha de fer amb els altres grups, que sí, és el que volen.
Nosaltres només volíem dir que la proposta de moció la fa la CUP. Nosaltres no hem dit, ella m'ho ha preguntat, ens ho ha preguntat si era conjunta. Nosaltres hem dit que enteníem que qui la proposa és qui té la iniciativa, i per tant nosaltres la votarem a favor si es feien unes esmenes que ens les han acceptat. Després hi ha hagut aquests canvis, però a la senyora Núñez li hem dit que nosaltres no la volíem proposar conjuntament, si era una proposta de la CUP.
De fet, quan l'ha llegit, ha dit que la presentava la CUP amunt amb els altres i amb les aportacions de tal i tal. No ha especificat si realment eren també presentadors, però bé, això ja ho han de decidir vostès, si retiren o no retiren, per a poder continuar al punt. Senyor Vidal?
Sí, si em permeteu, una alternativa seria mantenir només el primer punt, perquè al final totes les reunions que farem serà pel pacte, no? Per tant, incentivem-nos a fer el pacte, aprovem només el primer punt, traiem lo de més, i en funció de com vagi les reunions respecte al pacte contra la segregació, doncs ja farem resolucions, ho farem el que convingui, però almenys, ja que s'ha presentat, aprovem que ens fiquem a treballar pel pacte, i l'últim punt, que és el comunicar on que sigui, i ja està.
Aquesta seria la manera que...
Sí, em sembla correcte.
Deixaríem de caure dels punts 2 al 6, el 7 no, faríem de caure els punts del 2 al 6 de la moció, i llavors només se sotmetria a votació la moció amb el primer punt, que és el de fer el pacte contra la segregació escolar municipal. Si així ho tenen tots a bé, doncs entenem que en aquest punt s'aprovaria per unanimitat. Per tant, ja passem que la votació seria per unanimitat i deixem com ha acabat aquest punt. Sí? Perfecte. Gràcies. Anem ara als assumptes d'urgència, que en tenim dos. El primer és l'expedient 856/2024, que és la resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal número 4. En aquest sentit, bé, vam rebre una al·legació que ens demanava incorporar com a elements per a poder acollir-se amb aquestes bonificacions de l'ICIO, recordem, és l'ordenança de l'ICIO, el tema de, en un determinat polígon, que es poguessin acollir amb aquesta bonificació per obres d'interès cultural, de caire cultural, no? I en aquest sentit s'ha fet, bueno, es proposa una aprovació parcial, no? Una aprovació de que, evidentment, es podria aplicar aquesta bonificació per l'impost aquest, per l'ICIO, per l'impost de construccions, però no només en aquell punt on demanen les al·legacions, sinó que sigui de forma genèrica a la resta de polígons de la ciutat. Per tant, la proposta seria acceptar parcialment aquesta al·legació. Paraules? Senyora.
Entenc que és la resolució final.
Ai, perdó, disculpi, que són punts d'urgència, sí. S'ha de votar l'urgència, sí. Perdoneu.
Per tant, hauríem de votar l'urgència per poder-los debatre, no? Per tant, vots a favor de l'urgència d'aquest punt?
S'ha parat per 17 vots a favor.
Gràcies. Explicar que aquest punt arriba per urgència, que ja es va informar a la informativa, però perquè el període d'al·legacions acabava l'endemà de la informativa, per tant, no va poder entrar a la comissió informativa del ple i, per tant, havia de ser un punt que entrés per urgència i així ha estat. Ara sí, doncs, obrim el torn de paraules. Senyora Núñez, endavant.
Nosaltres, en consonància política, ens tornarem a abstenir. Ja vam argumentar en l'anterior ple que es va aprovar l'aprovació inicial de que trobàvem que algunes bonificacions eren molt comprudents i que hi ha la bona voluntat de poder haver entrat a aquest tipus de bonificacions que fins ara doncs, no estan flexades, però les trobem insuficients. Per tant, continuem mantenint l'extensió.
Gràcies. Senyor Pla, d'acord. Senyor Ricard.
Sí, el nostre vot serà favorable. Entenem que aquesta aprovació definitiva ajudarà doncs, a incentivar sobretot les obres i amb aquesta al·legació doncs, també estimem que és bo que es pugui acceptar en aquest sentit perquè atraurà doncs, nous espais culturals o socioculturals privats aquí a la ciutat que serà un punt d'atracció també turístic i més una part cultural de la ciutat més.
Gràcies. Senyor Vidal.
Sí, el nostre vot serà favorable. De totes maneres, no he acabat d'entendre com han explicat el tema de les al·legacions. S'accepta parcialment perquè el que demanaven és que totes les obres que es fessin al seu polígon tinguessin el descompte de l'ICIO, no? I en canvi se li accepta només i s'amplia a la resta de polígons que quan són d'interès social, cultural, etcètera, etcètera. Per tant, no és que ells demanessin que per la part cultural tinguessin, sinó que ells demanaven per la totalitat, com si fos una nova implantació, i aquesta part és la que no se'ls hi accepta, per això s'accepta parcialment, si no he entès malament la documentació que m'he llegit.
Al final era el tema de no fer-ho al particular, sinó de fer-ho al general, aquesta bonificació. Eh?
Sí, però ells demanen la totalitat, no? Me sembla?
El que han demanat a l'al·legació és la totalitat del seu polígon. Sí que és veritat que quan ens vam reunir amb ells el que volien és la part cultural, que es pogués bonificar la part cultural per portar nous espais culturals que tenen ubicats a altres llocs que es poguessin portar aquí. Llavors vam estimar que es pogués fer a tots els polígons que hi pogués haver a la ciutat, no només a un polígon específic, entenem que no beneficiem a un, sinó que podem beneficiar a tots els polígons de la ciutat. I en aquest sentit sí que ens vam proposar des dels serveis tècnics aquest epígraf que hi ha al final, no? Doncs que han de presentar memòria justificativa perquè si entenem que no ha de tindre aquesta bonificació perquè no és un tema prou important cultural o no d'interès cultural, doncs puguem desestimar aquesta bonificació.
Sí, perquè de fet van fer, per exemple, l'edifici aquell que era similar al Museu aquell de Londres, després van fer l'altre, per cert que el Bilbiola va morir fa 15 dies, que hi ha l'espai aquell, van fer l'edifici nou, per tant entenc que aquests que no són per fer l'activitat estrictament industrials serien els que serien susceptibles si fan la sol·licitud. Molt bé.
Senyora Trilla, té alguna intervenció? Hi ha hagut canvi de... Sí, hi ha canvi de vots. Passem a votació del punt. Punt. Vots a favor? Abstencions?
Doncs quedem 16 vots a favor i una abstenció de la CUP.
Moltes gràcies. Passaríem al punt número 11, del qual també el presentaré i s'haurà de votar l'urgència, que és l'expedient 1113/2024, que és l'aprovació inicial de la modificació puntual dels normes subsidiaris a l'entorn del carrer Canigó. En aquest cas, hauríem de votar l'urgència per poder passar-lo al ple. Vots a favor?
Es queden 17 vots a favor.
Gràcies. Per tant, per l'explicació, passaré la paraula al senyor Ricard.
Bé, aquesta aprovació inicial ja és un expedient que desgraciadament ja hem portat aquí al ple anteriorment, inicialment i provisionalment. Una miqueta per ficar en context per què estem en aquesta situació. El 29 del 4 del 19 es va aprovar inicialment. El 22 de desembre del 22 es va aprovar provisionalment, el 12 de març del 23 es va sol·licitar un estudi de mobilitat generada des d'Urbanisme, amb data 25 de maig del 2023 l'expedient se'ns va retornar perquè va caducar l'avaluació ambiental. El 20 de desembre del 23, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida emet un informe sobre la consulta d'avaluació ambiental simplificada de la modificació de normes amb diferents consideracions que s'han d'esmenar. El 7 de febrer ens aporten aquestes modificacions, el 4 de març del 24 ens comuniquen perquè pugui passar per la Comissió Territorial d'Urbanisme, hem de completar certa documentació de l'expedient. Per part del 18 d'abril del 24 es torna a aprovar provisionalment pel ple i s'expedeix el certificat d'acord del ple. El 2 de maig del 24 s'envia la totalitat de la documentació sol·licitada en data del 4 del 3 del 24. El 14 de maig del 24 se'ns comunica que perquè pugui passar per la Comissió Territorial d'Urbanisme cal completar l'expedient amb la documentació dels informes sectorials, de la carpeta del MUC, el document tècnic d'aprovació inicial. I el 13 de juny del 24 enviem la documentació requerida i, per sorpresa, en data del 16 de juliol ens indiquen que, degut a que va caducar l'avaluació ambiental, hem de tornar a iniciar el tràmit des de, pràcticament, des de, no des de zero, perquè el document el teníem, però sí que la tramitació a nivell administratiu, doncs, desgraciadament, l'hem de tornar a iniciar. Per això ho portem d'urgència, és una cosa que, que ens va arribar posterior a la convocatòria de la comissió informativa. Hem tingut diferents reunions amb els tècnics de les empreses, també hem tingut reunions amb urbanisme per intentar doncs, poder fer l'aprovació inicial. Haurem de demanar la ratificació dels informes sectorials, no els nous informes, sinó la ratificació. En aquest sentit, també tenim ja pendent de poder-nos reunir amb algun departament concret que té una mica més de temps per poder ratificar aquests informes, i la voluntat és doncs, intentar doncs, arribar a la pròxima comissió d'urbanisme sempre i quan tinguem tota la documentació i si hi ha al·legacions les puguem contestar i puguem enviar la documentació perquè realment és un expedient que ja urgeix.
Gràcies. Paraules, senyora Núñez, senyor Pla, senyor Vidal. No li passo perquè ha fet la presentació.
Realment ha de ser... Us ho hem de fer mirar com a administració. És a dir, no pot ser un expedient del 19 que et demanen les coses, quan ho portes te'n demanen més, quan ho portes te'n demanen més i quan te'n dones compte dius que t'ha caducat un dels informes, que tornis a començar, tornis a fer, t'estiguis un altre any treballant i després t'hi dic, ara torna... Clar, vull dir, és molt difícil tirar així endavant un país. Jo crec que la part administrativa és un deure pendent que tenim les administracions per poder facilitar, diguem-ne, l'activitat econòmica, perquè és que si no estem frenant-ho. Vull dir, és que només això, evidentment, el vot serà favorable, hem anat a darrere, ja ho sabeu, ja havíem parlat vegades, però clar, no pot ser que 5 anys després encara tinguis de tornar a començar, perquè un informe que acabarà dient el mateix que ha dit, diu que té una vigència i s'ha acabat. I has de tornar a demanar tots els informes quan hi ha organismes que ja s'espen bé que tenen 4 mesos per respondre, és a dir, que podríem tornar a estar, si no s'hi fiquen a ratificar i el que volen fer és tornar a informar, ens podem estar d'aquí un any fent la provisional. És que, clar, és simplement com a reflexió, i no és per l'actual govern ni per l'anterior, vull dir, és l'estructura administrativa que ens han muntat com a país, que és tan absolutament difícil...
Sí, en aquest sentit sí que no es necessiten nous informes, sinó es necessita la ratificació. I, per tant, el departament o l'organisme que té més temps és la que tots coneixem, que té 2 mesos i és la que tenim pendent d'intentar fer una reunió amb ells per intentar doncs, que ens agilitzin aquesta ratificació.
Perfecte. Senyora Trilla,
res a dir.
D'acord. Per tant, entenc que no hem de sotmetre a votació. Sí? Sí, eh? Així que tu votes diferent. Ah, vale, per això, vull dir, no cal... Això és el que voldria dir, no cal sotmetre a votació perquè tothom sobreentenc que és a favor, val? Per tant... El que, perdona?
Cal sotmetre a votació i tots votem sí.
D'acord, doncs com que tothom vota sí, doncs queda aprovat per unanimitat el punt. Gràcies. Anem, doncs, a l'activitat de control, que és donar compte dels decrets d'alcaldia del 921/2024 fins al 1068/2024. Senyora Núñez.
Res, seré bastant àgil. Comentar que tant a la pàgina 169 com a la pàgina 173 hi ha 2 decrets de sancions per infraccions amb gossos PPP i que bé, volem més que recordar que creiem que com a paria hauríem de valorar molt seriosament que es creés un reglament de substitució de pagament del deute entre baix i beneficis de la comunitat, perquè tant l'una com l'altra pugen molts, molts, molts diners i dubto que aquestes persones paguin. Insto que ho mirin, ens consta que inclús a Girona es pot fer una instància per poder doncs, condonar i veure com es pot fer aquesta substitució amb treball comunitari. Hi ha d'altres localitats, municipis de Catalunya que ho tenen i evidentment hi ha un departament jurídic que ho està avalant i per tant és legal. Simplement que si es pot ficar el fil a l'agulla almenys poder una mica esbrinar si Balaguer hi hagués aquesta possibilitat. Després, a la pàgina 235 hi ha un conveni amb l'associació La Sabina, al de Crut surt que hi ha un conveni, però no surt el conveni. I llavors m'he anat al portal de transparència per veure si hi ha aquest banc de convenis i me n'adono que el darrer és el 2021. Llavors, això de si es pot facilitar el conveni, per curiositat, per saber en concret què és el que s'acorda i delimita, i suposo que quan estigui tot ordenat a transparència doncs pot accedir a tots aquells convenis que en teoria hi ha aquest dins com banc de convenis com qualsevol podem accedir a fer consultes.
Sí, en aquest sentit és com una carta de suport, de fet, perquè hi ha una entitat, l'Associació per la Salvaguarda de la Biodiversitat i la Natura, la Sabina, ens van fer arribar que volem presentar un projecte amb una subvenció en la qual demanaven el suport de diferents municipis, en els quals ens van demanar que nosaltres ens poguéssim sumar a aquest conveni de col·laboració, que és previ a que haguem de fer res. Per tant, ens van demanar com aquesta carta de suport per a que ells la puguin constar, a fer constar, diguéssim, en la seva petició d'aquesta subvenció. De fet, des del tema, no voldria equivocar-me un segundet, perquè tinc aquí tota la documentació, era sobre l'aigua barreig, un segon, no sé si ho posa el decret. Ho posa, eh? Bé, és un projecte sobre l'aigua barreig que ens toca poquet, però ens toca, per tant, ens demanen aquesta carta de suport i, per tant, van firmar aquest decret amb termini perquè ho poguessin presentar juntament amb la petició a la subvenció, va ser aquesta. Vull dir, de moment, ara mateix no hi ha res en dansa, si reben, evidentment, aquesta subvenció es posaran en contacte perquè nosaltres ja ens hi posem. Val? Vull dir, ens van passar aquest esborrany de conveni, però ens van dir no, és que és com una carta de compromís perquè nosaltres ens puguem presentar amb aquesta subvenció. Per tant, vam estar completament d'acord en sumar-nos i si la poden rebre i podem vetllar per tota aquesta biodiversitat i per tot aquest espai que el puguem tenir en millors condicions, doncs nosaltres ens hi sumem.
Després de la pàgina 289, si no ho vaig llegir malament, es comença a fer la certificació per a la presa de Sant Salvador. Sé que hi va haver un incident de vandalisme, crec recordar, a finals del mes de juny, i si això havia afectat a les obres, com està això, si tot això ja desenvolupat finalment amb tranquil·litat, s'ha pogut presentar tot dins dels plaços. Volia preguntar com està.
Bé, bueno, estan acabant de preparar la documentació. En principi tenim fins a dimecres per acabar d'enviar tota la documentació. En principi no ha d'haver cap problema. Estan acabant d'ultimar petits repassos, petits detalls que hi pugui haver. En principi, doncs, la setmana que ve haurem d'enviar tota la documentació justificativa de la subvenció.
I per acabar, a la pàgina 309, hi ha la subvenció per Patrimoni Cultural i Natural de Balaguer, on es demana 62.500 euros i voldria saber en concepte de què es vol realitzar aquests 62.500 euros, què es vol fer amb ells.
Se'n demana.
Perdó, sí, es demanen 52, però la proposta puja a 62.000. Pàgina 309.
Bé, això és un... Ja, tenim un catàleg ja fet a l'Ajuntament, el que passa que és antic, s'ha de renovar perquè també és un document previ per poder tramitar o elaborar o tindre preparat per poder redactar el POM i, per tant, va sortir aquesta línia de subvenció. El que hem fet, ens hem acollit pendent de que ens atorguin o no aquesta subvenció.
Hi ha intenció de redactar el POM? Hi ha intenció de redactar el POM?
Bueno, estem treballant amb tots els documents previs necessaris. Tenim encarregat el text refós de tota la normativa amb 320 modificacions que tenim de normativa. Ara estan acabant de preparar el catàleg de masies de la ciutat. Aquest també és un altre dels documents previs que es necessiten. Estem preparant tota la documentació necessària perquè quan sigui el moment o quan puguem doncs, poder tirar endavant la redacció del POM.
Ens alegrem perquè nosaltres suportem també el programa i crec que és necessari poder realitzar aquest document i tenir delimitat. Vull dir que ens alegrem de que es pugui destinar això amb aquesta acció.
Perfecte. Hem acabat de decrets. Sí, senyor Pla, tenim alguna qüestió de decrets? Senyor Vidal, senyora Trilla, alguna qüestió de decrets?
Sí, gràcies. A veure... Bé, és el decret 931 de la pàgina 26. És un decret que ja n'hem parlat gaire en altres ocasions en què s'ha perdut una nova subvenció del SOC, en aquest cas amb entès de 488.000 euros. I doncs ens preguntem...
488
a 516. De 488... A veure, que ho tinc mal apuntat. L'import és de 500... La renúncia és de 488. Ho he entès malament. El decret 954. Aquest decret, pàgina ho tinc, 81. Aquest decret és una mica perquè ens expliquin com està, però a més l'utilitzarem ara per preguntar-li per un altre tema similar a aquest. És l'aparador de la botiga d'una sabateria que hi havia al carrer de Vall, que està en propietat d'una empresa de Madrid i s'ha demanat de que és l'aparador que surt una mica de la línia de la façana, que es retiri, que es tapigui, perquè es veu que doncs, se fa mal ús d'aquella mica d'entrada, no? La gent doncs, no utilitza allò correctament. Llavors aquí diu que hi ha 20 dies... demanen que en 20 dies es faci que es tapiï aquest aparador, que s'arregli això. Volem saber si això ja està fet, perquè això és del juny i possiblement ja estigui fet. Jo ahir no vaig anar... Aquí no sé si està fet, igual ho han fet aquesta setmana, però fins fa dissabte passat no. I l'altra cosa és que hi ha altres edificis a la ciutat que estan en situació bastant similar i si això és un tema que poden extrapolar a diferents edificis. Poso l'exemple de l'edifici que hi ha al costat del Banc de Sabadell, per dir-ho d'alguna manera, aquell edifici que fa aquella entrada que està abandonat, passeig, sí. Llavors seria una mica el que ha passat aquí amb el carrer, amb la sabateria, no? Doncs que aquell edifici fa aquella mica d'entrada i acostuma a ser doncs, un urinari. I bé, és una mica saber si lo de la sabateria s'ha fet i si tenen previst de fer un altres edificis en la mateixa situació.
El micro. Li passo la paraula al senyor Ricard. Sí, disculpeu.
Sí, no, encara no s'ha fet. El que estem fent és fent les ordres d'execució corresponent, que són els tràmits que hem de fer administrativament. Després la intenció és fer les multes coercitives que s'hagin de fer, perquè si la mateixa empresa bancària o empresa de Madrid no acaba executant, doncs que puguem executar subsidiàriament els i puguem carregar amb aquesta empresa els costos de fer aquesta intervenció. És una acció que ja estem fent a altres indrets de la ciutat, aquestes ordres d'execució per deixar les cases tapiades, els aparadors tapiats, i en aquest cas l'edifici que vostè comenta del passeig de l'estació. Sí que és veritat que hem tingut converses amb el propietari de l'edifici i ha estat fent gestions i encàrrecs de projectes per intentar donar solució a aquella situació d'aquell edifici.
Per altra banda, si em permet, amb el tema de requeriments i de més, ja hem començat a treballar en un nou reglament municipal pel tema de bon govern i de més, perquè l'actual ordenança que tenim és bastant antiga i s'ha d'actualitzar molt, i contemplarem, entre altres coses, temes com aquest, no? De fer els requeriments pertinents o de les possibles sancions que puguin tenir no mantenir les coses en bon estat. Val? Vull dir, més que res, que això és una cosa amb la que hem començat a treballar. Alguna qüestió més de decrets? Ah, d'acord.
Sí, sí, disculpeu. Gràcies. Després, volíem treure a col·lació el decret 987, que està a la pàgina 186. Aquest és un decret que porta cua, diguéssim. La paeria, al maig del 19, va acordar amb els treballadors una jornada de 35 hores setmanals. Després, vostès, en el maig del 2024, aproven, o fan un decret nou en què s'aprova aquest calendari basat en aquell anterior decret, i al cap de res, d'escassos dies, un mes, anulen o suspenen aquell decret i no acabem, hem llegit per motius legals, no acabem de veure el motiu, no entenem com és que no ho van veure en el seu moment, o sigui, un mes abans no van veure aquells que no hi havia informes, com és que primer fan una cosa i al cap d'un mes fan justament la contrària i en què es fonamenta aquest canvi.
Doncs, perquè partim de la base que havia consolidades una jornada de 35 hores i és en el moment que s'emeten aquests informes des d'intervenció de secretaria en el que es posa en dubte aquesta jornada i en els que se'ns insta a fer aquesta revisió i a paralitzar i a eliminar aquell decret precisament per això. Hem vist els informes, entenc, d'intervenció de secretaria i, per tant, el que vam fer és vam haver d'anul·lar aquell decret. Tot i això, vam estar parlant amb el comitè i els hem fet una proposta de bossadores que veuen més endavant, suposo que també estan en aquests decrets, suposo que entren en aquests decrets, per a que poguessin aconseguir aquesta reducció de l'horari d'estiu, no? D'aquesta hora, i vam arribar a aquest pacte, a aquest acord. En aquest sentit, vam anul·lar aquell decret, evidentment, a instàncies del Departament de Secretaria d'Intervenció, que evidentment han de fiscalitzar i han de fer la seva feina, no en cap cas amb la intenció d'anar en contra de ningú, vull dir, aquí no hi ha cap tipus d'atac personal, sinó en el sentit de blindar precisament els treballadors, no? I, de fet, es va parlar amb la mesa negociadora, amb el comitè, de que ara, amb tot això, portarem a la Comissió Jurídica Assessora tot aquest expedient, tot aquest tema, perquè sigui qui valori què és el que hem de fer, no? Perquè des del 2019 s'està aplicant una jornada de 35 hores que des dels departaments de secretaria i d'intervenció se'ns està dient que no hi havia ni informes ni decrets, o sigui, no hi ha ni el decret que consolidi aquesta jornada, no? Per tant, el que haurem de fer és presentar tota aquesta... De fet, han tingut el període d'al·legacions, hem rebut al·legacions, vull dir, no hi ha cap tipus de problema i tot això s'emetrà els corresponents informes i es portarà amb aquesta comissió jurídica assessora. Nosaltres el que tenim la intenció és de millorar i de posar tot en ordre el tema de personal i, evidentment, que aquests treballadors no tinguin cap detriment, no? Sinó al contrari, que tot el que tinguin ho tinguin consolidat i que no perdin cap tipus de dret en aquest sentit.
Moltes gràcies.
Algun decret més?
No, decrets no.
Vale, doncs passem ara a precs i preguntes. Senyora Núñez.
Sí, en l'anterior ple vam recordar que el Molí del Comte havia uns escuts heràldics de valor patrimonial. Volia saber que s'han ficat en contacte amb el propietari del molí per poder, doncs, això, parlar de com poder recuperar i preservar aquests escuts.
Estem acabant d'indagar la propietat perquè no quede clara del tot la propietat d'aquell edifici.
Parlant de patrimoni, també la creu de delimitació del terme de Balaguer, que és en direcció de l'antiga carretera Menàrguens, doncs està bastant envoltada de branques, no és visible. Si es pogués una mica arranjar per poder donar visibilitat a aquesta creu, doncs s'agrairia perquè està bastant amagada sota les branques. Després, respecte als camins, ens han fet arribar informació que hi ha alguns camins que faltaria manteniment o bé netedat. Un dels camins que ha arribat queixa és el camí escolar del Secà. Hi ha bastanta pedra, bastant fang assecat, suposo per les intenses pluges que ha hagut fa unes setmanes. Si es podia, doncs, fer una mica de higiene del camí per poder facilitar, doncs, als vianants una bona caminada. Un altre també dels camins que ens han fet queixa és el camí de la Creu Trencada. Gairebé en algunes zones està desapareixent la calçada, està plena de fang, és molt difícil. Jo vaig anar amb el meu propi cotxe i en algun moment que t'has d'avorar o t'has de ficar al mig perquè hi ha uns pegots de fang bastant, bastant grossos i dificulten la conducció. I l'altre canvi també que ens han arribat queixa és el canvi de la depuradora de l'Escorxador en direcció al barranc dels Rucs, on hi ha bastants forats, s'ha format més la calçada i hi ha uns forats bastant considerables i a risc de que els cotxes quan passen per allà doncs, puguin fer malbé la part inferior del cotxe.
Volia moltes donar gràcies. Prenem nota d'aquests. Sí. Gràcies perquè aquestes aportacions, veus, almenys val. També... I que segurament que les agafeu de gent del carrer que ens ho diu i que, vull dir, que ho agraïm.
Sí.
Eh?
Sí, de gent de la zona.
Exacte. Teniu més preguntes?
Després, volia saber si hi haurà una petita compensació. Sabem que la piscina arrel de la tromba d'aigua d'inicis del mes de... finals de juny, perdó, va estar inhabilitada durant uns dies. Hi haurà algun tipus de bonificació o algun retorn a les persones que van comprar el bonus i no han pogut fer ús?
Bones. No s'ha contemplat. Realment eren 10 dies, al final se va fer una setmaneta i com que havia l'alternativa del CK no s'ha contemplat cap mena de compensació.
Val, estaria bé fer un canvi de retribució. Després volem preguntar pel cable del carrer dels Herals. Continua estant el cable, el dimarts van passar i, clar, és la praeria qui ha de fer aquesta gestió, no la persona, i s'hauria de... Doncs res, no pot estendre la roba. De fer amb celeritat a aquesta acció, que és res, no? Un matí i acaba d'arranjar allò. També volem preguntar si saben si hi ha hagut algun tipus de dada respecte a aquella anàlisi que pagarà la paeria per poder analitzar la qualitat de l'aire respecte a aquella empresa que hi ha al polígon de dalt de Nancapàger, si sabien algun resultat i quan més, o si no el tenen aproximadament quan l'empresa farà la devolució d'informació.
Bé, de moment no tenim cap dada, tampoc no ens han trellat cap incidència greu ni cap incidència. Si en cap, tot cas parlem amb l'empresa una miqueta que ens pugui fer una planificació, ara mateix no et puc dir quan ens donarà informació, si puc dir que de moment no s'ha detectat cap incident.
Quan estigui l'estudi ens agradaria tenir-lo i fer-ho arribar a la resta de grups municipals, si pot ser. Després també volem fer queixa de que hem comprovat que al carrer Rogell, en la botiga, que té la rotulació en castellà, demanaríem que la paria doncs, ajudés amb el compliment de la política lingüística. Com saben, la normativa diu que hi ha d'haver una rotulació mínim en català. I és, si és una botiga que està molt a prop... És que hauré de dir noms comercials... Està molt a prop de la Cruïlla amb la carretera Camarasa, molt a prop, i està a l'altra banda, i està en castellà. Ja vam fer queixa a l'interior ple d'una altra que està aquí a la pujada, vull dir, i ens consta que hi ha algun mes, jo el que he vist ha sigut el Carrugell, de, sisplau, intentar fer compliment de la política lingüística, d'acord? Això és competència nostra, crec. Si no ho heu mirat malament. I després que volem saber quan hi haurà conveni amb l'associació Sos Bigotis, porten molts mesos realitzant l'acció del ZER i bé, evidentment, si per desgràcia hagués alguna cosa que capturant els gats es fessin mal, doncs no estan assegurades ni tenen cap suport en aquest sentit i ens consta que ens han facilitat mostres de contacte de convenis d'altres localitats i encara no tenen el conveni al dia, vull dir que no en tenen.
Con respecto al convenio, en agosto prioridad número uno, queda prometido.
Agosto ya mateix, està a la volta. I després que hem vist amb una notícia, parlant del tema animal, que, doncs, que sembla que es reprenda el conveni, bueno, que per fi s'utilitzarà el conveni amb els veterinaris, perdó, amb el Consell de Veterinaris, i si no vaig entendre malament la notícia, és per fer la fitxa al cens, i l'altra banda seria per fer formació als curadors, no?
És que, de fet, d'aquella reunió, que vam veure també el document que està assignat i tal, vam veure que podem fer moltes coses que estàvem fent inclús sos bigotis, que no sé si han parlat amb el regidor, no? Perquè el tema de les esterilitzacions també hi havia un preu molt beneficiós de poder-ho fer, per exemple, o hi ha qüestions que poden assessorar-nos i ajudar-nos a base d'aquest conveni que ens està fent, com per exemple és aquest tema, no? D'aquest cens, tenim la plataforma, tenim l'accés, però sembla ser que ens hi hem de posar a veure en quin punt estem, no? Perquè al final està, el cens no és només el que ens arriben aquí a la paeria, vinc a inscriure al cens el meu animal de companyia, sinó que està centralitzat amb tots els centres veterinaris que tenen aquesta plataforma. Per tant, és un, i que formen part, no, diguéssim, d'aquest Consell, no, de Veterinaris. Per tant, és un cens que tenim a l'abast i que potser ara no l'estem, no tenim aquest accés, no? Li van demanar un accés que tinguem, bueno, de fet s'està mirant, tenen aquest accés des de policia, hi ha dos aplicatius, el tema del cens i un altre, sé que són dos, vull dir, segurament que el senyor, exacte, l'IAC i el cens com a registre, no? Per saber la lectura de xips, per saber de qui és cada animal i poder tenir tot aquest, aquesta informació centrada allà, no? I que és compartida en aquest sentit amb els veterinaris de la zona que estan allà, vull dir que no és només els que han vingut aquí a fer aquest registre, no? Per tant, com que se'ns ha obert tota aquesta amalgama de possibilitats, doncs hem d'analitzar des de la Regidoria de Benestar Animal cap a on hem d'anar i sobretot beneficiar-nos d'aquest conveni que fa molts anys que està signat. Alguna qüestió que vulgui dir el regidor? Sí, una miqueta. Senyor Vega.
Sí, solo añadir con respecto al tema de los chipados, que es lo que nos favorece mucho a nivel económico, el chiparles, ¿no?, a todos los gatos que se hace la esterilización. Hubo un malentendido, nos dijeron desde el Consell que quedaba por firmar un convenio para tener acceso a estos chips a bajo precio, y luego en la reunión nos dijeron que no, que ya estaba incluido en el convenio, tenemos el convenio premium, del que ya nos dijeron además que habíamos sido pioneros en la firma, o sea, que punto y mini punto. Ya le he transmitido, porque esto lo tiene que gestionar el veterinario que hace las esterilizaciones, ya le he transmitido que tiene que hablar con el Colegio de Lleida para activar este tema de chips. Y bueno, que ya los empezarán a comprar para que a partir de ahora todas las esterilizaciones sean acompañadas de este chipado, de este registro.
Señora Núñez, sí.
Que ens alegre perquè és un conveni que està firmat des del 2021 i no s'ha fet ús. I s'està pagant. I me sembla que no es pot llençar els diners així. Que m'alegro que es, per fi es fica en pràctica.
Gràcies. Alguna pregunta més? Senyor Pla? Senyor Vidal?
Bueno, no són preguntes, són dos precs. Un, suposo que ens acabarem acostumant amb aquest sistema, però realment trobo que no s'està donant la vividesa, diguem-ne, del discurs que hi havia abans, no? És el mateix fet de que per cada punt hagueu plantejat, per exemple, amb el tema de la moció, dir-los tots sense que hi hagi rèplica, després s'acumulen moltes coses. No s'ha acabat d'entendre molt bé, segurament, qui escolta sobre què estàvem parlant, perquè quan responies havien parlat de tantes coses que no tenia sentit. Per tant, buscar una miqueta la manera de no perdre la frescor que tenia el ple, que s'està encartonant cada vegada més. Abans sí que és cert que hi podia haver alguna interrupció, eren mínimes i contades, però també és veritat que si has de respondre alguna cosa, ara no pots perquè el té l'altre, però a vegades simplement és una simple apreciació, que ho mataries així, de l'altra manera t'has d'esperar tot un torn. Per tant, un prec, diguem-ne, a ser una mica més flexibles, ja que siguem capaços de poder trobar una mica de vividesa, perquè he trobat que com a ple ha sigut bastant insuls, bastant soso, perquè no hi ha hagut, no hi pot haver gaire dialèctica, no? Perquè estem tots molt, molt tallats, no pots dir, no pots fer. Però bueno, és potser una opinió, abans estava tot més lliure, més fàcil, i tampoc crec que hi hagués hagut tants problemes. Després, una altra informació respecte a l'altra vegada que vam parlar sobre el tema de la possible privatització de l'aigua i de les subvencions que es demanaven, no es demanaven. Clar, ha sortit ara el decret dels ajuts d'acció climàtica per a l'adaptació i mitigació del canvi climàtic. S'han donat subvencions a 397 projectes, a 332 ajuntaments diferents, 72,3 milions d'euros, ho han suplementat amb 8 milions d'euros més, 8,5, per poder fer. Hi havia una línia concreta que era eficiència de la xarxa d'aigua i aprofitament de recursos. No m'ho han donat? No, és que no l'han demanat. Val? I això és el que us vam dir l'altre dia, que van sortint subvencions i t'hi has de demanar. Si no, clar, després dius que hi ha molt desfasament entre l'estat real que tenim la infraestructura i faltaria alguna inversió, no sé què. Clar, però és que les línies per quan ets una empresa pública ja hi són, que són les línies de subvencions, i en canvi, si no es van demanant, doncs no hi ha manera, en certa manera, de poder fer les inversions que segurament se necessiten. Ja ho vam dir l'altra vegada de la que havia sortit de l'ACA, aquesta no, aquesta és de canvi climàtic, i per tant entenem que s'han de poder presentar. Després te'ls donaran o no, de fet, déu-n'hi-do, perquè han donat potser el 90% dels municipis que l'havien demanada, de conceptes diferents, i municipis relativament propers d'aquí han tingut 150.000 euros, i quantitats gens menys tenibles, no? Per tant, que s'estigui alerta amb aquestes coses, perquè si no després no es pot anar dient si les infraestructures estan així o estan així, quan representa que les eines que fica l'administració perquè siguem capaços d'estar al dia no les aprofitem de cap de les maneres. Ja és la segona vegada que són una subvenció en què una de les línies, hi havia quatre línies, una era la de l'aigua, una de les línies és l'aigua, l'anterior era l'ACA, que era el 100% l'aigua, i no s'havia ni tan sols presentat, al·legant que s'havia centralitzat amb una altra. Val? Amb una altra que era anterior i que ja l'havia presentat un altre govern. Per tant, clar, no té sentit que hi hagi tanta possible saturació. Altra cosa és que després no te les donen, com va passar amb la piscina, si us vam fixar, no ens vam queixar ni res. És a dir, és el joc. Tu et presentes, demanes i no sempre acaben tots a la borrassa, evidentment. Per tant, d'això res a dir. Ara, hosti, ser-hi, presentar-s'hi.
Bé, jo discrepo del primer prec que ha fet, perquè jo crec que tothom ha tingut la seva capacitat d'expressar el que ha volgut. De fet, crec que és una millora substancial poder tenir audioactes i que això després ho puguem veure en una web i que cadascú es pugui baixar la seva intervenció, que qualsevol vulgui veure el que...
No he parlat de l'audioacte.
Ah, pensava que parlava per això, de la vividesa, de
no,
que això
no,
amb els micros...
La vividesa ja es va començar a perdre amb el reglament que van intentar fer i després, en funció de com se porta un debat, se perd vividesa en quant a si set punts els vas dient tots i tots hem de respondre després dels set punts, home, discutim-ho per ben punt i almenys sabrem tots de què estem parlant. I el que em refereixo és que sí que és cert, i no sé si és possible, i és emprenyador quan algú te talla, però és cert que a vegades ho soluciones amb una petita tallada que ara és impossible de fer, simplement és això, que busquem la manera de que sigui més viu el debat. És difícil tenir una dialèctica quan representa que ara si algú vol dir alguna cosa no m'ho pot dir. Si ara Jesús me vol dir alguna cosa, no m'ho pot dir, si no tanco. Hauria de poder-m'ho dir. M'explico, ho fèiem així i el número de problemes que era un a l'any. Pues s'assumeix l'un a l'any.
Va arribar un punt en el que costava inclús, i hem de pensar també en els que ens escolten de casa, nosaltres aquí ens entenem tots i quan parli algú sobre de l'altre, com que estem mirant-los, ja sabem el que es diu. Pensem que els que ens estan escoltant a través de la ràdio, quan comencem a parlar dos o tres a l'hora és impossible seguir la conversa i al final això sí que és farragós. Per tant, i no oblidem que som una administració pública, que som un ajuntament i que evidentment aquelles normes que vam aprovar aquí no ens les vam treure de la butxaca, sinó que existeixen, hi ha un reglament i que és el reglament de funcionar en moltes càmeres, si m'ho permet dir, vull dir, cadascú té el seu temps, aquí no limitem de temps, cadascú té el seu temps i en aquell temps ha de dir tot el que vulgui i per torns i per pes del seu grup polític van intervenint de major a menor o de menor a major en funció del reglament, el que sigui, i després tenen un torn de rèplica. És a dir, no estem fent una cosa diferent que altres administracions, en aquest sentit, tampoc.
No, evidentment.
I crec que se li dona una institucionalitat també al que estem fent, que potser s'havia de cobrar.
Jo crec que
s'havia de cobrar aquesta institucionalitat.
Jo que perd molt la vividesa i recordant altres plens, sí que potser era més difícil de gestionar, però hi havia més, més dialèctica, i ara la dialèctica queda molt restringida, i a més quan en un punt concret, amb 7 punts, se vol defensar 7 perquè tothom després vagi dient sobre el 7. Això no té sentit, això sí que és incomprensible. Per tant, simplement era un prec a que entre tots sapiguem, diguem, dotar-nos de la flexibilitat suficient per no perdre la frescor que tenia el ple de Balaguer, que potser li faltava aquest puntet d'institucionalització, però en canvi tenia una frescor que trobes a faltar moltes vegades als parlaments, als quals no ens podem assemblar en res perquè és una colla de maleducats, la immensa majoria de la gent se fiquen a cridar i fan tonteries. Aquí, per sort, això no, de moment, encara no ens hem trobat, però sí que és cert que trobem a faltar això, no? Aquesta frescor que abans tenia el ple.
Bé, vostè ho ha dit, són opinions. Acabat prex preguntes. Senyora Trilla, endavant.
Em sap greu ser l'última i acabar d'avorrir el senyor Vidal. Intentaré ser el més àgil possible. Nosaltres també farem... Hem fet com tres blocs de precs, preguntes, tota l'hora, una mica, que al final el que fem nosaltres una mica és traslladar la veu dels nostres veïns, de la gent que se'ns dirigeix i ens demana i ens pregunta, i nosaltres ho traslladem aquí al consistori perquè ens siguin respostes. Una primera és en relació a, per dir-ho d'alguna manera, la brigada, obres i manteniments, obres i serveis, una mica així, i ens han fet saber doncs, que el carrer Torrent, a dalt de tot, el carrer Torrent està molt, molt malament l'estat de conservació de les voreres, sobretot doncs, perquè han crescut males herbes que trenquen una mica el ciment, per dir-ho d'alguna manera, i que doncs, aquella zona de la ciutat, que no està tan concorreguda com altres, evidentment, doncs que no s'abandoni. Després també tenim una sèrie de, entre cometes, abocadors a la ciutat, en els que la gent doncs, deixa per norma mobles, el que sigui, és que no, ja no vull entrar al detall, però una és al carrer Pinto Borràs, just a sota de la façana de la Teresa Pàmies, que hi ha aquella mica de... Aquesta setmana no. Bueno, no sé ahir, senyora González, no sé perquè no hi he anat aquesta setmana, vaig anar dissabte, però ens han fet arribar doncs, que aquella és una zona d'abocador, al costat del carrer La Plana, al costat, com és el carrer Tarragona, és aquell, Marc? Al carrer Tarragona. En definitiva, que hi ha una sèrie de zones de la ciutat en les que alguna cosa s'haurà de fer perquè comencen a ser, doncs, això, abocadors. No ens agrada veure la ciutat així a ningú, llavors és perquè ho tinguin per bé. Una mica en aquest bloc, diguéssim, de les obres i serveis de la brigada, nosaltres els hi volíem fer una pregunta, i és que no tenim clar com es cobreixen les guàrdies a la brigada. És a dir, no sabem si la brigada fa guàrdies de cap de setmana, si no les fa, s'entreguen aquestes obres d'urgència a una sola empresa o a diverses empreses, o de quina manera se gestionen les urgències que puguin sortir, m'invento, un dissabte a les 3 del matí.
El tema de voluminosos, parlem?
No, em refereixo a, jo què sé, una farola que s'ha despenjat una llum, una tuberia que s'ha obert, qualsevol urgència que no es fa en horari de brigada. Volem saber si hi ha una brigada que estigui al servei d'urgència, està de guàrdia, per d'alguna manera, o si s'atorguen a empreses externes i de quina manera aquestes empreses ho cobreixen, si són contractes puntuals, si, com funciona això.
Passo la paraula al senyor Cienfuegos.
Hola, bona nit. Sí, la paeria disposa d'un servei de guàrdia. Aquest servei de guàrdia el fan els treballadors d'enllumenat i fontaneria. Tenim dos treballadors que fan una setmana cadascú i les altres dues setmanes les fa una empresa, que és la mateixa empresa que ho està fent durant fa molts anys.
Ara això? Ara, d'acord. Bé, un altre bloc, només en queden dos, Vidal.
Si em permet, jo m'agradaria aprofitar, ja que s'ha parlat de voluminosos i dels punts aquests, perquè realment són preocupants. Jo a diari rebo fotos i vídeos de diferents punts que han passat fa una hora al camió a recollir sofàs, taules, matalassos, que jo no he vist mai tants matalassos a Balaguer com a Mecara, i tornen
a posar en aquell mateix indret el mateix. Jo el que demanaria i faria una crida també a la ciutadania de que, si us plau, els voluminosos s'han de posar al vespre al costat de les illes de contenidors els dilluns i els dijous, que són retirats els dimarts al matí i els divendres al matí. Tot el que surti d'aquest horari, que prenguem consciència de que aquell matalàs, aquell sofà, aquelles fustes, aquells caixons, els deixarem al carrer. Estem embrutant el carrer. I m'agradaria fer una apel·lació a que tothom pugui gestionar millor aquestes qüestions, no? I crec que s'ha de fer una crida a la ciutadania a fer-ho de forma correcta. De fet, l'anterior equip de govern es va dedicar a presentar bloc per bloc un paper on se posava aquesta infografia de que tots els dilluns i tots els dijous pots posar els voluminosos al costat de la illa més propera a casa teua, que l'endemà al matí es recull. Però és que ara mateix ens estem trobant que, per exemple, si tu el divendres al matí t'han recollit els voluminosos i a la tarda del divendres tornes a llençar un matalàs, és que tenim el problema de que fins dimarts al matí aquell matalàs pot quedar allà, que evidentment ja intentem evitar-ho, i llavors activem les nostres brigades, perquè això ho tenim a través d'un contracte, però activem les nostres brigades que es fan un fart d'anar a treure voluminosos de tots els punts que s'estan trobant. I crec que també això, com a ciutadans i com a, no sé, per a posar-nos en la pell d'aquests treballadors de la paeria, crec que hauríem d'intentar evitar tirar els voluminosos quan no toca. I crec que aquesta crida s'ha de fer i, vaja, crec que tots aquí podrien firmar per aquesta crida, perquè realment tots passem per Balaguer i tots veiem aquests escarafalls amb aquestes illes de contenidors i no pot ser que tinguem la ciutat amb aquestes condicions. Vull dir, perdoni, però és que he volgut aprofitar perquè jo crec que aquest missatge s'ha de dir i s'ha de repetir perquè la gent almenys sàpiga quan s'han de tirar voluminosos i evitar que tinguem aquestes imatges als carrers de Balaguer.
Totalment d'acord. L'altra qüestió és en relació a la regidoria d'esports. Volíem dues informacions. Una és en relació al PumpTrack, saber si vostès comptabilitzen l'ús que s'està fent d'aquesta instal·lació, si tenen algun tipus de registre de quines hores està més utilitzat, qui l'utilitza, quants usuaris hi han.
No, un registre objectiu de quants usuaris hi van, no. Sabem, anem a fer un cop d'ull i veiem que es va utilitzant, tenim els inputs de la gent, però una xifra no la tenim. Més endavant, evidentment, la idea és fer-ho, val? Quan tinguem poder més estructura en aquella zona, però no, números objectius no.
Gràcies. I l'altra és en relació als Premis de la Nit de l'Esport. Nosaltres hi vam ser convidats i ens va semblar una festa molt, molt bonica, la veritat. Vam estar molt bé i ens va agradar molt. Ens va agradar molt també una nova categoria que vostès han aportat, que és la de Balaguerins pel món, per dir d'alguna manera. No sé quin, disculpeu-me perquè no recordo exactament el nom que vosaltres hi vau donar, però voldríem saber quins criteris van seguir des del departament, des de la regidoria d'esport, per a nomenar els premiats. Ho diem en el sentit de que estem orgullosíssims dels nostres esportistes que no estan en cap club i que, per tant, ens representen com a ciutat, però entenem que aquesta és una categoria nova, que l'aplaudim perquè la trobem molt, molt interessant. Va obviar alguns esportistes d'èlit de la ciutat, els vam trobar a faltar i vam creure que van faltar persones importants a l'esport, i creiem que els criteris amb els que se van atorgar aquells premis, en aquella categoria me refereixo, no ens van quedar molt clares. Era una mica perquè m'expliqués això.
Sí, aquesta nova categoria de Balaguerins arreu del món era una manera de premiar a tots els esportistes que porten Balaguer al món de l'esport, però que no són de cap club d'aquí de Balaguer. Vale. Per poder nominar a aquesta gent, vam establir el criteri primerament de A tots els clubs esportius de la ciutat els hi enviem amb temps que ens facin un, els que ells creuen amb uns criteris que nosaltres els hi diem perquè ens puguin nominar. Vale. Amb aquest mateix correu els hi demanàvem que, i els hi explicàvem que havia aquesta nova categoria i que si ells consideraven que havia d'haver algú, sabien d'algun esportista que tingués tingués cabuda amb aquesta categoria, que ens ho diguessin. Vale. A partir d'aquí, a part de que els clubs el que ens van dir que van ser molt poquets, si algú més teníem coneixement, ho ficàvem. Evidentment, ens vam deixar gent i esperem que l'any vinent ja sigui una categoria que tinguem més a mà poder i que puguem deixar, que no ens deixem a ningú a la palestra.
Gràcies, esperem que així sigui. I per últim, volíem comentar una cosa que creiem que és de cabdal importància que ha passat en la nostra ciutat el cap de setmana de la Transsegre. Celebrem moltíssim que la festa s'hagi dut a terme. Ens va semblar que en quant a l'organització de la festa, la seguretat, que és el que vull parlar ara, del que volem parlar ara, en el recinte, perdó, d'alguna manera, en el recinte, en l'espai Transsegre, va estar absolutament garantida. La responsabilitat de l'organització impecable a l'entrada i la sortida, per més que pogués haver trapellades, que això és inevitable. No podem dir el mateix en quant a la seguretat o la inseguretat que es va viure especialment la nit del divendres als carrers de la ciutat, en què va haver incidents que nosaltres creiem greus, amb greus conseqüències per a alguns dels joves de la nostra ciutat. I apel·lem una altra vegada a la seguretat en que necessita la ciutat i sobretot en actes d'aquest tipus. Només és posar en valor que les festes s'han de preservar i que s'ha de preservar la seva seguretat.
Totalment d'acord, i en aquest sentit des de la paeria, de fet, estem de fet la setmana que ve es faran les proves per la borsa d'interins d'agents de Guàrdia Urbana, un tema que hem de tenir perquè necessitem més efectius a Guàrdia Urbana. Per tant, la setmana que ve ja és una qüestió que ja s'està en marxa. També, per altra banda, estem treballant per treure la plaça de sergent, d'acord, perquè també puguem alliberar, no? Que pugui venir algun sergent i que continuem fent aquesta estructura de la Guàrdia Urbana, que és la voluntat d'aquest govern, que tinguem una Guàrdia Urbana potent, amb força estructura, perquè puguem donar tot aquest servei a la ciutadania, evidentment, no? A banda d'això, també hi sabeu, no?, que estem tenint tot el tema de... Estem treballant també el tema de la implantació de càmeres de seguretat per tota la ciutat, que crec que també és un punt a favor per la seguretat de la ciutat, i per tant són aspectes que estem treballant precisament per aquesta mateixa preocupació, no? Perquè també sabem que hem de vetllar per la seguretat ciutadana i evidentment el que hem de fer és dotar-la de recursos, no? I estem en aquesta línia intentant posar-hi aquests recursos de més que necessitem per a poder portar aquesta completa seguretat a la ciutat.
La seguretat en una festa com la Transsegre, més enllà de la Guàrdia Urbana, entenc jo que és una seguretat coordinada, perquè doncs, el volum de gent que acull la ciutat no es cobreix només. Celebrem el tema de la Guàrdia Urbana, sap vostè que és un tema que nosaltres també defensem, però que em refereixo que el volum que té una festa com la de la Transsegre doncs, requereix una coordinació amb altres forces de seguretat per intentar evitar que es reprodueixin les situacions del divendres a la nit, en la mesura que nosaltres puguem. Gràcies. L'última cosa, i acabo, només era en relació al jove. Hem sabut que doncs, es va arreglar la Torre Sant Genís. Van haver 25 persones, si no 26. Bé, sé que estava al voltant del 25. I no entenem com és que una ciutat com Balaguer, que és capital de comarca, assumeix 25 persones i, en canvi, altres pobles de la comarca no tenen limitació en quant al número de joves per accedir, de manera que teníem joves a Balaguer que havien d'anar a Vallfogona o a la Sentiu a fer el jove quan som d'aquí. Per tant, nosaltres el que apel·lem és una mica que o bé hi hagi més diversitat de projectes, que es diversifiqui una mica l'oferta pel jove i que no es limiten les places a tan poca quantitat de nois. Més que res perquè ja ho hem expressat en altres ocasions, hi ha una franja d'edat, l'edat de l'adolescència, que a nosaltres ens preocupa, li vam traslladar també, per exemple, al parc de Nadal, anterior parc de Nadal, no? Aquesta franja dels adolescents que no poden treballar encara, s'avorreixen a casa, doncs aquesta franja és interessant i augmentar les places al jove, doncs, que ho tinguin per a bé per a properes ocasions.
Sí, de fet, se n'ha parlat amb el departament i crec que en la mateixa notícia que va sortir publicat a xarxes, el propi tècnic també deia que s'ha de plantejar d'anar incrementant aquestes places progressivament per a poder donar més oportunitats als joves de la ciutat. Vull dir que és una qüestió que també està sobre la taula per mirar de fer. Perdoni?
No vau decidir vosaltres el número? Sí.
Desconec si això ja ve instaurat. Això ja... Vale. No, nosaltres precisament... no hem limitat nosaltres a que hagin de ser 26. Vull dir, des de govern no hem dit, només han de ser 26. No.
Doncs això és un tema que s'ha d'esbrinar, perquè és el que dic, a Vallfogona o a la Sentiu poden tenir 50 persones fent el jove.
I què és el que fan aquests...
Li preguntava jo a vostè per què...
No, vull dir, nosaltres, per exemple, quan acabem, els porten a PortAventura. Desconec què fan els altres municipis.
No ho sé.
Tothom se'n va a PortAventura.
Doncs això. Però que trobem estrany...
És que és un tema del Consell Comarcal, vull dir...
Sí, però que les places a Balaguer siguin inferiors a les places de Vallfogona, doncs...
Sí, no, preguntarem igualment, a veure en quin sentit i quina capacitat hi ha de poder-ho incrementar en aquest sentit.
Fer dos projectes diferents, uns que facin la caseta Sant Genís i els altres que facin no sé què.
Sí, no, ho parlarem amb el departament.
Doncs ja està, bona nit, gràcies.
Gràcies. No hi ha més paraules per part... Doncs...
Només que ara hagués pogut fer la rèplica i no l'he pogut fer.
Si vol fer la rèplica, la pot fer vostè. Clar, és que...
És el Consell Comarcal, ja està.
Bé, això sí que una coseta que ho havia d'haver fet abans de pregs i preguntes, però realment ja em demano disculpes perquè no ho he pensat. Volia passar la paraula a la senyora Puigpelat, que volia fer una intervenció. Ho havia d'haver fet abans de pregs i preguntes com a inici, però se m'ha passat, si m'ho permeten, li dono ara el pas a aquesta paraula.
No serà l'última, ja veu que insistim res. Només era contestar-vos al ple anterior, al ple de juny, vau demanar de part de la CUP també i després també a l'actualitat de la ràdio, que vau insistir tant vosaltres com també Esquerra, si posàvem que amb implementació el Pla Estratègic de Cultura i simplement, doncs, vaig a contestar-vos perquè sé que va semblar que vaig fer la pregunta, la resposta, però o no es va entendre prou bé o no vaig explicar prou bé o el que sigui, no? Naturalment que aquest pla, a part de contestar-vos a vostè, m'agradaria posar en context als altres regidors, doncs, que no hi eren a l'altra legislatura i a tota la ciutadania, no? Exactament del que és. Seré molt breu, tenia molt més extens, però amb les hores que són potser ja estem cansats. Us faria arribar, si us sembla, aquesta cronologia. Només volia així resumir-ho. Hi ha quatre línies, hi ha quatre objectius. El Pla d'Estratègia de Cultura, molt bon criteri, doncs és perquè anem amb una línia de cultura, governi qui governi, que tothom vagi amb aquesta línia. Hi ha diferents mesures per aconseguir aquests quatre objectius, n'hi ha 12, i estan posades en diferents fases. Des del 22, bueno, el 21 es va aprovar, però el 22 sembla que es posa en funcionament, i acaba el 28. Llavors, amb aquest pla que us enviaré, doncs, estan posades per fases els objectius que es fan i les mesures. I amb negreta, doncs, són les actuacions que s'ha fet des d'aquest govern nou que ha entrat, totes les ampliacions de millora, i implementem aquest pla estratègic de cultura que hi és. Llavors, de les 12 mesures que hi ha, doncs s'està implementant 10 mesures en cada un dels punts. Algunes ja hi eren i unes altres s'han anat millorant. No, ara no em posaré a explicar el que se fa i el que no, perquè tardaríem molt. L'únic que està pendent, algunes s'han començat al tempo, al 22, alguna que havia el 22 doncs, s'ha començat ara, al 23-24, algunes altres van seguint i alguna altra, doncs, no començarà perquè aquesta és una mica més complicada del que us dia. N'hi ha algunes que són molt fàcils de fer, però n'hi ha alguna que costa més, que és el... Perdoneu, és a la línia estratègica segona, que és això, posar en funcionament un espai de creació artística. S'havia de començar a posar el primer trimestre del 2024 i, naturalment, doncs, això no ha estat possible. Primer, doncs, perquè hem entrat al 23, perquè les propostes que es van fer doncs, són una mica complicades de posar gestió, vull dir, queda molt bonic dir se farà una creació d'espai de creació artística, però toquem una mica de peus a terra, no s'ha pogut implementar, no vol dir que no es faci, però ara el trimestre del 24 no és. I després, tota la resta ho veuran, posades per fases i amb negreta, ja us ho faré arribar perquè ho llegiu i si hi ha algun dubte, al proper ple o personalment, m'ho contesteu. Per tant, si s'ha fet feina, sí. Simplement el pla d'estratègia de cultura, també. Dels 12 punts, amb 10. Ja està.
Gràcies, senyora Puig. Senyora Carme, per al·lusions, senyora Núñez.
Per al·lusions, jo torno a dir que estaria molt bé també fer-ne més revisió de tot això, el NIMPI, que crec que és un bon lloc per poder parlar-ne, i ho recalco, en tot allò que us puguem ajudar, aquí estem.
Ho tindrem en compte.
Gràcies. Ara sí que donaríem el ple oficial per acabat i donaríem renda oberta a qualsevol membre del públic que avui ens acompanya. Si algú vol fer alguna intervenció o pregunta, doncs ara és el vostre moment. Per allà tenim una intervenció. Ai, pobra, no he pensat més en la Núria.
Hola, bona nit. Hola, bona nit. Bueno, el meu comentari és sobre el Segre. Crec que el fet de que duri tantes hores durant tota la Santa Nit, primera, que en els veïns ens perjudica moltíssim el son, no podem dormir de cap de les maneres, i l'únic que estem fent és fomentar la borratxera, perquè realment el dijous, o sigui, el divendres i el dissabte al matí, aquí a la plaça, era insuportable les borratxeres que es veien vindre. Llavors, no sé, igual possiblement hi hauria més seguretat si es acabessin a les 3 de la matinada, que em sembla una hora que ja han pogut disfrutar el jovent. No ho sé.
Bé, el que els podríem demanar, tot que a certa hora de la nit controlin el tema del volum de la música, que sí que a vegades potser ens passem una mica massa i això també és el que és. El tema de l'alba de les festes, ja fa molts anys que arriben fins a aquests horaris, també és veritat que apel·lar a la gent a que pugui anar una mica més calmat dins d'una festa a vegades és depèn de cadascú, no? Sí que és veritat que hi ha conseqüències a totes les festes, també és veritat que no només en el lloc de festes, a vegades no hi ha festes i també ens trobem en situacions similars, no? Jo que sé, botellots, ni que sigui un dissabte o un divendres i no té per què haver-hi una festa, per tant sí que també s'ha de fer una miqueta de, bueno,
sí, però amb aquesta
festa de feina en aquest sentit de control, no? I estaríem aquí, podríem entrar una altra vegada amb el tema de seguretat, de que hi hagués més patrulles, evidentment estem treballant en això, però sí que a nivell, per exemple, dels volums, no? De les festes podríem parlar doncs amb els organitzadors o nosaltres mateixos, amb els que han de venir, no? Si pot ser a partir de certa hora en lloc d'anar molt a tope, no? Que també, bueno, en benefici del descans, que tot i que sabeu que aquella nit és una vegada a l'any, no? I que segurament doncs, no dormireu com és, però tampoc no cal que estigueu desvetllats tota la nit, no?
Bueno, dir que tota la nit no, tota la setmana, perquè un cop et trenquen el son ja vas d'estentullar tota la setmana.
Però,
a part d'això, sí. Més que res, les borratxeres. Realment el dissabte feia pena a la plaça. De vòmits, de tot. I era terrible.
Clar, això és el tema de... Bueno, després també és veritat que les nostres brigades van a l'endemà al matí i en principi, vaja, jo estic contenta perquè van a primera hora del matí i fan neteja i jo tinc constància de que fan molt bona feina,
sí,
i que de fet sembla que no ha passat cap festa perquè realment fan tota la recollida i la neteja de la ciutat. També és veritat que això és molt difícil, no? Comprendrà que des de la paeria intentem evitar que algú begui de més o que algú acabi borratxo o vomitant al ple carrer, no? Vull dir, això és, no és una qüestió fàcil, ni que des de la paeria puguem posar mitjans, perquè al final imagina't quants punts pot haver a tota la ciutat en aquest sentit.
No hi ha, sí, el que passa que la plaça ho rep tot. Realment és així, la plaça ho matem tot.
Ja. Bueno, hi ha diferents punts, eh? No és només la plaça.
Hi ha diferents punts, sí, però la plaça és un que, clar, és molt de pas. Llavors són els de la plaça, els que pugen cap amunt, els que baixen cap avall, els que ja pugen cridant, els que, bueno, és una cosa terrible. realment aquelles dues nits jo les odio. Us ho dic així de clar, eh?
Sí, segurament no són les úniques, no? Perquè no crec que sigui només per Transsegre.
Segur, perquè sóc jo la que sempre dono la cara aquí, però ara de la plaça hi ha molts que es queixen. Mm-hmm. Val? Llavors, a veure, és una nit, jo ho entenc, és de festa, la respecto, l'accepto, però, jolín, és que de veritat, estar a la plaça aquelles dues nits és un càstig.
Ja ho entenc. Però bé, ja dic, eh? Vull dir, els casos puntuals i particulars de cada persona que va en aquest estat és molt difícil de controlar. Sí que hem de fer que estigui el menys brut possible, que l'endemà estigui tot perfecte i que si en algun moment passa això, doncs que la Guàrdia Urbana pugui passar i que amb els Mossos que puguin haver, saps? Vull dir, amb aquesta col·laboració que parlàvem precisament abans, que puguin fer efecte dissuasori per evitar aquestes acumulacions, no? Potser? Això seria una manera. Algun altre comentari per part del públic? Aquí?
Bona nit. A més, us vaig enviar una foto d'un solar que hi ha a la plaça del Pou, al costat del que era el Sabater. No sé si la devia rebre. Llavors, jo suposo que heu de localitzar el propietari d'aquell solar. Però podríeu, mentrestant, com que està rebentada la porta, posar-hi una fusta o alguna cosa, com heu fet al carrer d'avall?
Això s'ha arreglat aquest matí.
Sí? Vale, perfecte. Arribo tard.
Avui s'ha anat... Sí.
Vinc de festa jo avui.
No, perquè vostè sap que estem a grups en comú, que sí. No parlem però que ho veiem tot, sí. Ho passem on ho hem de passar, i justament aquest matí han anat a treure tota la brossa que hi havia dins del solar... Molt i bé. Han reposat la porta. Bueno, han ficat fustes perquè no es pugui tornar a entrar, que no es pugui tornar a tirar brossa, i de fet aquest matí ha quedat enllestit aquest punt.
Pues me n'alegro moltíssim, gràcies.
Gràcies a vostè. Alguna altra intervenció per part del públic? Bé, sembla que ara no. Ara doncs sí, donem per acabat aquest ple de juliol, desitjant-vos que passeu unes bones vacances d'estiu tots i totes, i ens tornem a retrobar, si no hi ha cap extraordinari, a el final, bueno, el ple ordinari de setembre. Per tant, bon estiu i que vagi molt bé.